10 i 13 minuts de 7 a 11 amb un, com dirien els castellans, intermedio. El ple municipal celebrat ahir que separa, com sempre, el que és la sessió estricta de ple municipal amb l'apartat de pregs i preguntes. En un saló de plens que forma part d'un edifici que està sent ara àmpliament allò remodelat o arreglat. Nosaltres recordem fa anys enrere quan ens sembla que va ser, diríem, que va ser una de les converses en Jordi Baiget que ens deia que l'Ajuntament s'obria. Que s'obria, vaja, com una carxofa. Nosaltres vam pensar en aquella imatge tan clàssica de la plaça del Diamant de la Colometa i de la flor que assenyalava el seu embaràs, com s'obria, doncs això, que l'Ajuntament s'obria literalment. Doncs bé, ara l'Ajuntament està sent, per un circumstàncies de seguretat i sobretot perquè es pugui treballar millor els serveis que hi ha en el seu interior, fruit d'un projecte de climatització, d'adequació de les seves instal·lacions elèctriques, en definitiva de tot un seguit de millores amb tot el que és la fusteria també, perquè estava literalment, vaja, pulveritzada, sobretot la dels pisos superiors, en fi, que l'edifici en si està sent motiu d'una important reforma. Dins l'edifici, el Saló de Plens, ens sembla que us ho havíem dit alguna vegada, hi ha algunes parts del Saló de Plens que s'hi miren per la rajola, que és hidràulica. Hi ha un forat que es veu al vestíbul, que pots posar el dit i dius, mira, pots veure qui entra des del pis de dalt. Esclar, això que pot resultar així, m'entén tant. Bé, tan singular, doncs òbviament demostra fins a quin punt no és que l'Ajuntament sigui insegur, sinó que s'ha de consolidar amb moltes coses, però com molt bé va dir i ho escoltaran d'aquí uns moments el regidor Magí Almirall, esclar que l'edifici té la capacitat que té i les càrregues, pot suportar les càrregues que pot suportar i s'ha d'anar amb una certa cautela, però està sent fruit d'una remodelació. Per aquí va començar el ple i com en resumia en Joan, aquest va ser un ple molt, com ja va definir també en algun moment de la sessió el regidor Jorge Carretero, un ple de manteniment, perquè sobre la taula es van posar molts temes que tenen relació des del manteniment dels espais públics als edificis municipals, al manteniment de la convivència entre veïns i activitats, en fi, que tota una sèrie de petits debats que varen formar part del ple municipal d'ahir. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs sí, el ple del manteniment, podríem dir-ho d'aquesta manera, per buscar-li un titular conjunt que englobi doncs aquesta sessió plenària. Sempre duren 4 hores, mitja hora amunt, mitja hora avall, però sempre duren 4 hores, i siguin més o menys llargs. I, de fet, doncs es va parlar molt de manteniment, o fins i tot d'allò del manteniment de la pau nocturna.
Exacte.
També en el que seria doncs el tema dels sorolls, perquè es va aprovar l'ordenança de sorolls o alguns aspectes relacionats amb l'ordenança de sorolls per una banda, i per una altra banda doncs es va parlar força del tema de l'Ateneu, i els veïns del carrer Bonaire doncs també van parlar de la seva problemàtica en relació al que havia passat a l'Ateneu. Per tant, doncs,
i a la vegada els veïns de les botigues també van parlar dels conflictes que podien tenir, o alguns regidors van exposar que les guinguetes a la zona de les botigues o l'activitat nocturna a l'estiu a la zona de les botigues podia generar problemes i que l'Ajuntament es podia ficar a la gola del llop ara aprovant també una normativa per aquest estiu que podria col·locar les coses molt complicades a la policia local si és que havia de vetllar precisament per al compliment de tot això. Són algunes de les qüestions que escoltaran en aquest resum que comencem, Joan, parlant de l'edifici de l'Ajuntament.
Comencem amb l'edifici de l'Ajuntament. De fet, s'aprovaven tres projectes: el de climatització i ventilació, el de senyals febles i comunicacions, que és bàsicament el d'informàtica, i el projecte d'instal·lacions elèctriques. Tots tres projectes englobats en un mateix paquet. El regidor Magí Almirall primer explicava aquests tres projectes, després Lluís Mercè explicava que a hores d'ara les golfes ja estan fetes, ja estan enllestides, i que ja hi ha comprada també el material per canviar totes les finestres de la primera planta. 20 finestres té l'Ajuntament a la primera planta. Va felicitar Lluís Mercè a la feina que s'ha fet per part de la brigada d'obres, perquè tota la feina s'ha assumit directament des de les brigades. Això també va generar, tant en aquest punt com després també en les preguntes, doncs algun, alguna queixa per part de l'oposició, perquè s'entén que mentre que està bé que la brigada doncs assumeixi doncs per disminuir el cost que pugui tenir, el cost extern de portar una empresa, però per altra banda doncs mentre la brigada està fent això no està fent actuacions a l'espai públic, que seria doncs també una altra de les funcions de la brigada, i per tant doncs el debat com a mínim en aquest aspecte va quedar obert. Adrià Pet de la CUP es va mostrar d'acord en que s'han de fer les reformes, les va entendre com a necessàries, però no va entendre també d'on sortiran els diners que permetran pagar aquest procés de reformes important al qual s'ha de sotmetre no només a partir d'aquests tres projectes, sinó de la reforma global de la Casa de la Vila. I Jorge Carretero va demanar un pla global d'actuacions de manteniment dels edificis municipals i dels espais municipals. No només s'ha d'invertir, va dir Jorge Carretero, en un edifici quan la cosa ja és urgent i necessària, com és el cas de la Casa de la Vila, sinó que mentre doncs, si hi ha un manteniment, un procés de manteniment que a més dura totes les legislatures, doncs d'aquesta manera s'evita d'haver de portar aquest tipus d'actuacions. De fet, la manca de resposta en aquesta petició també va generar un debat posterior dintre del mateix punt entre el mateix Carretero i l'alcalde Miquel Forns. Ricard Vicente va demanar per terminis d'actuació, tot i que aquests terminis aniran doncs, a mesura que vagi desenvolupant-se el mateix projecte de reforma. L'únic, Lluís Mercè, això sí, va dir que de moment es porten uns 20.000 euros gastats en la reforma. Si us sembla, comencem ja escoltant aquests tres punts, que englobats en un mateix, de les reformes dels projectes de climatització i ventilació, de senyals febles i comunicacions i d'instal·lacions elèctriques de la Casa de la Vila de l'Ajuntament de Sitges.
Fem una prèvia inicial. Hi ha micros que sonen fluixos, hi ha regidors que s'allunyen del micro, hi ha micròfons que van, com tots, amb un botó per encendre i apagar, i no sempre s'encén el botó, o sigui que el que escoltaran vostès és una barreja de tot plegat amb algunes interferències de dispositius mòbils afegides, o sigui que hi ha, diguem-ne, unes qüestions de so que van més enllà de les possibilitats de la transmissió en directe de la ràdio, o sigui que és molt probable que en algun moment del resum del ple escoltin l'alcalde de fons, o escoltin Adrià Pet de fons, o escoltin algú de fons quan estava parlant. Inevitablement, doncs allò, micro o sense, passen aquestes coses. M'escolta? Ara em torno a escoltar. Doncs, més o menys així, però en versió ple municipal. Comencem amb el resum d'aquests tres punts i els demanem disculpes per aquestes deficiències de so que podran escoltar al llarg d'aquesta transmissió, que és l'enregistrament del so que ens arribava del ple municipal.
Portem tres propostes de projecte. Això no significa que portem ja la despesa en si mateix, perquè la despesa, doncs, en el moment que el pressupost ho permeti, doncs, la tiraríem endavant. Però aquestes tres propostes de projecte doncs, van enfocades a poder preparar la Casa de la Vila doncs, per ser utilitzada de forma normal. La primera cosa que ja vam fer fa doncs, un temps i que ara tenim en marxa és el reforç estructural de la Casa de la Vila, i com haureu vist els que heu vingut, doncs, està en obres, diguem-ne, aquestes obres doncs, per reduir els costos, per poder-les tirar endavant en aquests moments que són difícils econòmicament. S'ha implicat 100% doncs, la brigada, i tenim tot l'equip del regidor de Via Pública, doncs, tenim tot l'equip de la brigada treballant tant en posar les vigues com en la fusteria, com en tota la part més de reforç estructural. El que portem avui són tres projectes, un de clima, per, doncs, si volem portar persones a treballar aquí a la Casa de la Vila, si la volem utilitzar, doncs cal que la temperatura d'ambient de la casa sigui la correcta, i per tant portem un de clima, un d'electricitat, doncs, perquè tot el sistema elèctric doncs, és el sistema elèctric antic i per tant s'ha de renovar completament, i després un de dades informàtiques de tecnologia en el qual també s'ha implicat doncs, l'equip d'informàtica, i que renova doncs, tot el que és connectivitat i sistema perquè es puguin posar ordinadors i es pugui utilitzar la Casa de la Vila. Realment jo crec que un edifici com aquest, que és patrimoni nostre i que és simbòlic, doncs té d'estar usat, diguem-ne, se li ha de treure partit, i aquests tres projectes permetran, doncs, això, que li traiem partit sense exagerar, sense posar-hi massa gent a dintre, sinó el correcte, però que li traiem, doncs, el partit que correspon. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Magí Almirall. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Bé, gràcies, senyor Batlle. A veure, en aquests moments tenim ja tota la part de dalt de les golfes, perquè ens entenguem, on hi havia urbanisme, tot ja consolidat. Estem ara aquí a la planta baixa, on abans hi havia secretaria, ja està acabat. Ara hem començat per davant de la sala del senyor alcalde, i en breu ja baixarem també a la planta baixa. I el que es farà també serà totes les finestres de l'Ajuntament noves. Ja tenim la fusta comprada de les 20 finestres que hi ha a la segona planta, perquè ens entenguem, i aquestes ja es farà des de la pròpia casa, el fuster de la casa, s'està fent amb el manyà de la casa i s'està fent amb les paletes de la casa. Vull dir, s'està fent, jo crec, una gran feina. Felicito a la brigada d'obres per aquest tema, i crec que tenim uns bons professionals dintre de les brigades, i que crec que tenim que respectar, i crec que realment estan fent una gran feina, amb el qual jo crec que estudiarem més de 200.000 euros a les arques municipals. Gràcies.
Gràcies, senyor Vall. Ai, senyor Mercè. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet, té la paraula.
Ara? Sí. Gràcies, senyor Vall. Des de la CUP estem d'acord i donarem suport a aquests projectes que es presenten en aquests dictàmens, i considerem molt positius portar-los a terme per dues raons. Una, per la salut laboral dels treballadors de la casa. Bueno, de fet, per tres, per l'aprofitament total d'aquesta infraestructura, i també perquè és important el manteniment del patrimoni del propi municipi. És per això que donem suport. Tot i això, entenem que aquests projectes no tenen habilitat una partida pressupostària, com ja s'ha dit. I si es vol fer en aquesta legislatura, caldrà modificació de crèdit per treure d'alguna partida i portar-la cap aquí. Voldríem conèixer el més aviat possible d'on sortiran els 700.000, si es vol fer en aquesta legislatura, si es vol deixar per més endavant, ja ho discutirem quan, en el moment dels pressupostos, i quan coneixem aquest pressupost serà quan decidirem si donem suport ja a l'execució o tot. Inicialment, els projectes estem molt d'acord i creiem que és un encert. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Pet. Senyor Carretero, havia demanat la paraula, oi? Té la paraula.
Gràcies, senyor Port. Bien, nuestro grupo municipal dará apoyo a estos tres proyectos, pero no nos gustaría que se quedaran en los únicos tres proyectos, porque edificios y patrimonio municipal que necesita mantenimiento, bueno, no mantenimiento, porque habría que decir que necesita actuación, no sé, pues está encendido. Bueno, me la acercaré un poco más. Edificios que necesitan actuación, no solamente está la Casa de la Vila. La Casa de la Vila es uno de los más emblemáticos, pero lo cierto es que hay, pues, otros muchos edificios que también necesitan una actuación. Y también habría que preguntarse por qué estos edificios necesitan estas actuaciones tan grandes, y por qué no se ha llevado un mantenimiento más riguroso durante el tiempo, para no tener que llegar, pues, a situación como a la que se llegó a este edificio, que se tuvo que desalojar porque ya era inviable que alojara aquí trabajadores. En este sentido, nosotros apoyaremos cualquier actuación que sea para recuperar y poner al día, como la que se va a realizar en la Casa de la Vila, en cualquier edificio de patrimonio municipal, sean instalaciones deportivas, sean instalaciones culturales, sea lo que sea. Las apoyaremos, independientemente, además, del método que se utilice, se haga mediante empresas constructoras externas, se haga con personal propio, que, bueno, se dice que ahorramos dinero. Bueno, ahorramos dinero, pero estamos dedicando recursos que a lo mejor podían dedicarse para otras cosas, que también necesitan vía pública, necesitan mantenimiento, y evidentemente si están trabajando en la Casa de la Vila, pues no estarán trabajando en otras cosas. Pero bueno, independientemente de cuál sea la vía para consolidar estos espacios, nosotros apoyaremos esos proyectos. Pero lo que sí creemos firmemente es que se debería, conjuntamente a estos proyectos, hacer unos proyectos o unos planes de mantenimiento de cada uno de los equipamientos municipales y patrimonio municipal, para alargar lo máximo posible estas actuaciones, que al final tienen que llegar, porque todo se envejece, todo se deteriora, las normativas cambian y al final se tiene que hacer una actuación, pero para intentar alargarlo. Y esto es lo que nunca se ha hecho en este ayuntamiento, y por eso llegan al final estos edificios a estar como están. estos planes tienen que ir acompañados de una partida presupuestaria que se tiene que incluir en cada ejercicio. Y no es negociable, no debería ser negociable. Debería haber unos planes de mantenimiento e incluir una partida presupuestaria necesaria para hacer los mantenimientos preventivos y los mantenimientos y reparaciones que se tienen que hacer por el uso de estos edificios. Queda muy bonito y muy vistoso para los grupos políticos inaugurar la Casa de la Vila, la hemos hecho, y después pasa el tiempo y no se vuelve a hacer nada más hasta que ya está hecho otra vez un ñap. Entonces, la solicitud que hacemos nosotros es que, además de estos proyectos que hoy se aprobarán aquí, supongo que casi por unanimidad, me imagino, si no es por unanimidad, al menos con el apoyo de nuestro grupo municipal, que además existan unos planes de mantenimiento valorados y que haya un compromiso del equipo de gobierno y de todos los grupos municipales que en el futuro pues pueden estar gobernando este ayuntamiento para que esas partidas de mantenimiento se respeten ejercicio tras ejercicio. Y solo así podemos estar orgullosos de tener unos equipamientos en condiciones, porque sinceramente, y luego en el turno de preguntas volveré a preguntar sobre el tema de instalaciones deportivas, a mí, que ahora me toca como padre viajar por diferentes lugares de Cataluña, pues se me cae la cara de vergüenza de ver cómo tenemos nuestras instalaciones municipales. Y pueblos, pues, que, a ver, todos los pueblos tienen su prestigio, pero pueblos con unos recursos económicos inferiores a los que podía tener, a los que ha tenido y los que tiene este municipio. Así que lo que yo les pido es que, además, que acompañen en el próximo pleno o en el futuro unos planes municipales, no solo de la Casa de la Vila, sino de cada uno de los edificios municipales y el patrimonio municipal, valorados, y que tengamos todos el compromiso de que esas partidas presupuestarias se pongan íntegramente en cada ejercicio. Muchas gracias.
Gracias, señor Carretero. Señor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies. Una mica força d'acord amb tot el que s'ha dit fins aquí amb els altres municipals. Nosaltres sí que voldríem saber una mica més la qüestió de terminis. Entenem, és un fet evident que l'Ajuntament ha patit infraestructures molt, la part de baix és un d'allò i la part de dalt també. El que no sabem ben bé, quan se'ns arriben aquests tres projectes sobre la taula i veiem un sumatori d'uns 700.000 euros, hem de saber bé, i això com ben bé com ho farem. Si hi ha la voluntat, i ja en sabré que em diran, depèn de les prioritats, depèn del que ens trobem. Bueno, jo li demano, per a prioritats, si durant el 2014 hi hauria intenció d'efectuar aquesta despesa de 700.000 euros, i de l'altra també m'agradaria que el regidor de Via Pública i d'Equipaments doncs pogués dir ben bé quan s'ha gastat o poguéssim demanar un informe de quan amb la brigada la despesa total de quan estem parlant per poder posar el dia a la casa de l'Ajuntament de Sitges. Gràcies.
Gràcies. Sí, senyor Lluís Mercè, per contestar.
Bé, mira, el tema que portem gastats fins ara, que és tot el ferro, i hem comprat també 3.000 euros de fusta melis per fer les 20 finestres que hi ha a les golfes, perquè ens entenguem, portem 20.000 euros gastats només. Només. D'acord? Mira, per exemple, el balcó de la Lola Anglada, perquè ens entenguem, que va estar 7 o 8 anys apuntalat, demà ja el posaran, i hi havia un pressupost de 22.500 euros més IVA i jo calculo que ens costarà pues, entre 3 i 4.000 euros com a màxim. Vale? Pues això és el que estem fent. Tinc entès, no ho porto jo, això va des d'alcaldia, però sí que els serveis de patrimoni estan fent estan posant en solfa tots aquests temes i llavors pues, bueno, tot el que puguem fer amb recursos nostres ho farem. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Almirall, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, sobre el pressupost i els terminis per tirar endavant aquests tres projectes, doncs la veritat ara és aviat, perquè encara estem a la meitat d'execució del pressupost d'aquest any. El que esperem doncs és que amb l'esforç de tota la regidoria realment l'execució del pressupost doncs pugui ser el màxim d'ajustada i això ens permeti que ens doni un marge per poder tirar endavant aquests projectes. El fet d'aprovar-los i de ja tenir-los endavant ja ens dona molt avantatge, perquè en el moment que puguem trobar aquest estalvi, en el moment que puguem trobar això, ja és una gestió immediata. D'altra forma, si deixéssim els projectes pendents a poder tenir l'espai pressupostari, doncs, diguem-ne, sempre aniríem corrent cap al ple i això ens permet amb tranquil·litat portar els projectes, aprovar els projectes
i posteriorment esperar que l'esforç que està fent i que porten anys fent tots els regidors i tots els treballadors permetin un estalvi en el pressupost municipal que pugui tirar-se endavant un d'ells o tots tres, si és possible, dels els projectes. Per altra banda, respecte al manteniment de tots els edificis municipals, doncs jo crec que, igual que vostè diu, nosaltres estem encantats de poder tirar endavant això. La veritat és que, com saben, el pressupost 2014 ha estat molt difícil de tirar-lo endavant i esperem el seu recolzament per al pressupost 2015 per poder-ho fer. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Alguna intervenció més sobre aquests tres punts? No? No hi ha cap inconvenient, senyor secretari, perquè els votem tots tres a la vegada. Doncs passaríem a la votació votant el punt... Perdó, senyor Carretero, té la paraula.
Sí, bueno, es que yo en mi intervención expresé una voluntad sobre el tema del mantenimiento, pero veo que ha caído en saco roto. No debe ser una preocupación ni de este equipo de gobierno ni de ningún otro equipo. ¿Van a hacer ustedes estos planes de mantenimiento? ¿Van a valorarlos si se van a incluir en el próximo presupuesto? Esta es la pregunta.
Bien, si incluyen en el presupuesto, es la primera parte de la posición política de los valores que están mirando desde aquel momento. Pero pensé que en aquel momento cada regidoria gestiona uns equipaments, per exemple, la regidoria d'esports és com les instal·lacions esportives i òbviament s'està fent el manteniment que es pot pressupostàriament i que és necessari o alguns fins i tot imprescindible fer per compliment normatiu. El que passa que en aquest moment també s'ha de dir que s'ha arribat a un límit de que realment durant molts anys no s'ha invertit en equipaments municipals i cada cop de cop no es pot. Per tant, es va fent el que, primer de tot, el que és preceptiu i normatiu per complir amb uns mínims, evidentment, doncs d'utilització, amb uns mínims que es fa més lògic per poder ser utilitzat i poder estar aquests equipaments oberts. Per tant, aquesta és la prioritat primera. I, òbviament, després, doncs, anar actuant sobre els altres, en el cas patrimonial, etc. O en el cas de necessitat. La Casa de la Vila, que en aquest moment presenta un estat de degradació important, s'hi ajunta tot. És a dir, hi ha una necessitat que és utilitzar aquest espai per poder posar dependències municipals que els treballadors i treballadores puguin treballar en espais doncs, més adequats. Hi ha necessitat d'espai pels serveis, però és que a la vegada l'edifici no compleix amb algunes coses en qüestions normatives i hi ha un tema d'urgència material. El patrimoni s'ha de fer. Per tant, ara dic, podrem fer un pla en què anirem a fer tot? De cop? No. Per tant, en mica a mica, cada regidoria està actuant ja del seu àmbit i coordinadament amb el Departament de Patrimoni s'està fent el que és més urgent. Després potser el regidor es pot dir algunes actuacions que s'han fet a les dependències municipals de les cultives, per allò, però s'està fent el que és més urgent. I aquesta és la tradició que fem només més urgent.
Sí, no, es que no me ha entendido. O sea, una cosa son las actuaciones que se necesitan, que son urgentes para que mínimamente pues esos espacios o estos edificios sean seguros o se puedan utilizar, y otra cosa es el mantenimiento regular que se ha de hacer y que tiene que existir unos planes y haber unos mantenimientos preventivos, porque además con los mantenimientos preventivos al final uno se ahorra dinero. Y eso es lo que le estoy pidiendo. Hagan estos planes preventivos, valórenlos, y yo creo que no es un tema político, es un tema de conservación del patrimonio. Punto. Y no hay ningún tema político. Yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos mantener el patrimonio municipal en su mejor estado. Es que no hay que negociar nada políticamente, simplemente hay que asumir que tenemos un patrimonio, igual que usted tiene su vivienda y se gasta un dinero en su mantenimiento. Y hemos de mantenerlo, y eso tiene un coste, porque si no se degrada, y al final hay que hacer esas actuaciones de urgencia, que no salen más caras, esas actuaciones de urgencia que siempre son parche sobre parche, que llegan a límites como la Casa de la Vila que se tuvo que desalojar, pero yo no le estoy diciendo que me haga un plan, o que hagan un plan para todo, para poner al día absolutamente todo, que también se lo tendría que pedir, pero lo que sí le pido es, hagamos un plan de mantenimiento para cada uno de los edificios, valoremoslo, pero el mantenimiento preventivo y regular mínimo que hay que hacer, no las actuaciones para ponerlo todo ahora en regla, no, que también lo debíamos hacer, porque no recordemos que en el último pleno aprobamos inicialmente una comisión para crear una ordenanza de mantenimiento de los edificios. O sea, vamos a obligar a nuestros convecinos a que cumplan unas normativas y nuestro patrimonio, nuestros edificios no lo cumplen. Y la verdad, tendríamos que dar ejemplo, porque si vamos a exigir a alguien que cumpla una normativa y se va a tener que hacer una inversión, ¿cómo el ayuntamiento puede tener los edificios que no cumplen normativa? Es muy paradójico. Es un paradójico. Y esto sí que tendría que ser una prioridad, pero no política, es una prioridad lógica y normal en cualquier ayuntamiento. Creo que ahora sí me ha entendido.
Penso que una cosa no va deslligada a l'altra, senyor Carretero, eh? Vull dir, mantenir els edificis al dia i fer actuacions, algunes d'urgència perquè no s'ha fet, no vol dir que això no sigui manteniment, és que va tot a la vegada, no? Però aquí no estem obligant a ningú a fer res i l'Ajuntament fa el contrari, eh? Precisament passar els tres punts que passem avui en dia vol dir actualitzar el patrimoni i posar-lo al dia i tenir uns projectes aprovats i adequats a les necessitats d'avui en dia. No estem fent res que sigui contradictori. Per tant, òbviament li diem que sí, clar que sí, hi ha d'haver un pla de manteniment de tots els edificis que a poc es va fent perquè els recursos són els que són, eh? Jo només li deia que com que de cop no es pot actuar per posar tot al dia perquè no hi ha la capacitat pressupostària per poder-ho fer, es va fent el més urgent. Es va fent el més urgent. Vull dir, perquè potser dirà, oi, però si aquell edifici ja no sé què, en comparació amb aquest altre poble que jo he visitat, doncs, com deia vostè, no? Sí, però potser en aquest moment allò potser no és tan urgent com alguna altra urgència que té un altre edifici en aquest moment, eh? Però simplement ho compartim, eh? Vull dir, òbviament hi ha d'haver un pla i no hauria de ser objecte de debat polític. Jo ho he posat en el debat polític perquè vostè ha dit si estaria inclòs en el pressupost del 2015, evidentment, eh? Però el pressupost del 2015 es decideix políticament, hi ha unes partides on hi ha unes altres en funció d'aquelles que són obligatòries, eh? per això ho deia, per res més, eh? Senyor Mercè, volia intervenir, ha dit? I faríem després l'última intervenció, senyor Carretero.
No, només per contestar-li al senyor Carretero de que, si no tinc mal entès, els serveis tècnics de patrimoni estan ja fent estan fent un test de tots els edificis per a veure quins realment són els que es tenen que tirar més endavant després d'aquestes actuacions que estem fent ara. Serà amb pressupost del 2015 o amb el que pugui ser, però almenys el que hi ha que tindre és saber exactament on estem, què és el que costa rehabilitar el patrimoni, i llavors pues, hi ha uns tècnics amb el teu departament, senyor alcalde, amb el qual tu ara portes patrimoni, i llavors pues, bueno, en aquest cas el senyor Vargas i companyia pues, estan redactant aquests, mirant aquestes memòries valorades i totes aquestes coses, no? I això a mi em consta perquè he vist alguna cosa més que ja s'està fent i per això la comento i la dic. Vale? Gràcies.
Señor Carretero, darrera intervención.
Sí, simplemente para ponerlo fácil, porque ahora tienen unos proyectos aquí pues de rehabilitación de lo que es la Casa de la Vila. Acompáñenlos de un proyecto de mantenimiento, es decir, de un plan de mantenimiento y valorado. Pues simplemente eso, lo tienen que hacer. ¿Y qué les saldrá? Pues que son 10.000 al año, pues sean 10.000 al año. De hacer la limpieza, si se va a poner aire acondicionado, de la revisión de la instalación eléctrica, etcétera. Todo eso pues tiene un coste. Pónganlo y lo pondremos en el próximo presupuesto, para cada año. Y yo lo que les pido a los grupos que están aquí representados es que lo pongamos cada año, porque se ha de mantener el patrimonio. Y no debe ser un tema de negociación política. Muchas gracias.
Debat sobre el manteniment dels edificis públics i en especial a partir d'aquests treballs que s'estan efectuant a la Casa Gran, a l'Ajuntament, com els dèiem, a l'Ajuntament que s'obria com la Rosa de Jericó, eh? De la plaça del Diamant, doncs això. Ara l'edifici no només es consolida, sinó que s'estan realitzant tot un seguit de treballs. El que ens va cridar l'atenció, bé, és mera anècdota. Aquestes 20 finestres que deia Lluís Mercè, que té l'Ajuntament, que té la primera planta de l'Ajuntament. No havíem patinat mai a comptar-les? 20 finestres, eh? Doncs ara la brigada municipal està treballant en la construcció d'aquestes finestres, com també en algun moment es va parlar del balcó de l'edifici Lola Anglada, que s'està col·locant avui, aquest balcó que s'ha tret perquè estava en un estat molt de molta degradació, vaja, significant perill, i per tant es torna a col·locar amb un muntant econòmic bastant inferior al que es podria pagar encarregant el servei a una empresa externa. Seguim endavant, però, en l'ordre del dia d'aquest ple municipal, en què hi havia també força punts de donar compte, Joan.
Hi havia un donar compte de l'informe trimestral de la intervenció sobre morositat d'operacions comercials, també es va aprovar l'expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament i uns expedients de modificacions de crèdit, en aquest cas expedients de modificacions de crèdit a favor de Creu Roja i de Càritas, tot i que Adrià Pet de la CUP va criticar l'excessiu volum, al seu entendre, destinat al retorn de crèdits. Ricard Vicente doncs va agrair el fet de que hi hagués un important volum de diners destinats a temes socials, especialment, com dèiem, això a Creu Roja i a Càritas, i l'alcalde doncs va destacar que hi haurà diners pel RUS, que també per les places de respir del centre de dia, pel programa d'alimentació de Càritas i de Creu Roja, etc. Més enllà, també es va aprovar la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics corresponents al centre d'adults i al servei de llar d'infants. Es va aprovar la modificació de la composició de la comissió d'estudi encarregada de redactar l'avantprojecte d'ordenança de la tinença d'animals, i es va aprovar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a les entitats Casino Prado Sobrense i Societat Recreativa El Retiro. La regidora de Cultura, Mireia Rossell, doncs va fer lectura dels motius obvis pels quals l'Ajuntament demana aquesta distinció a les dues entitats centenàries sitgetanes, i la resta de grups de l'oposició, com no podia ser d'altra manera, també es van afegir. Adrià Pet va destacar el fet de la importància de tenir un teixit associatiu fort, i Jorge Carretero i Ricard Vicente també doncs van donar ple suport en aquesta petició, a la qual doncs fins i tot es va esmentar la possibilitat de que en altres entitats o fins i tot persones particulars doncs s'hi puguin afegir per donar encara doncs més força en aquest dossier que s'ha de presentar, com dèiem, a la Generalitat. Escoltem.
Perquè tothom se'n faci una idea, anant al web de la Generalitat ho tenen molt senzill, perquè expliquen el desenvolupament del procés per sol·licitar una Creu de Sant Jordi. Diu la Generalitat: per sol·licitar la Creu de Sant Jordi cal adreçar una carta a l'honorable conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat aportant la documentació necessària. La carta ha d'anar acompanyada d'un currículum complet de la persona o trajectòria de l'entitat proposada que ressalti clarament els mèrits que hi concorren. També pot acompanyar-se de signatures de suport en bloc individuals. La regidora va fer referència precisament a això, a que aquelles persones o entitats que es vulguin afegir a les signatures que corroborin, que donguin suport a aquesta sol·licitud per Prado i El Retiro, ho poden fer perfectament. O sigui que, en principi, això és l'únic, o requisits, o els únics requisits que fan falta per fer la sol·licitud de Creu de Sant Jordi. Escoltem Mireia Rossell.
Bé, la Creu de Sant Jordi, com sabeu, és un guardó otorgat per la Generalitat de Catalunya, en el qual es fa una distinció honorífica a tots aquells col·lectius, persones i associacions pels seus serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat, en el treball en el pla cívic i en les activitats culturals. Com sabeu, el Prado i el Retiro, amb la seva trajectòria centenària, han demostrat en escreix aquesta trajectòria, i sol·licitaríem llavors, com a tota la corporació, demanar a la Generalitat de Catalunya i al seu conseller que sigui atorgada la Creu de Sant Jordi tant al Prado com al Retiro. Cal dir que amb aquesta petició també demanaríem i adjuntaríem totes les peticions que es puguin sumar, ja sigui de persones individuals, d'associacions i de col·lectius doncs, que vulguin reforçar aquest expedient. Com sabeu, el Prado i el Retiro és un pal de paller històric en tot l'àmbit cultural, en tot l'àmbit de la defensa de les tradicions, de la defensa de les festes a Sitges, i la qual ha estat bàsica generacions rere generacions per tots els ciutadans. Obtenir doncs aquest reconeixement, pensem que seria no només un reconeixement en àmbit nacional amb la Generalitat de Catalunya, sinó que seria un reconeixement com a poble, el qual és més que mereixedor. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Rossell. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP donarem tot el nostre suport a aquesta sol·licitud, ja que considerem que tant el Retiro com el Prado tenen mèrits suficients, més que suficients, per endur-se aquest reconeixement. A més, entenem molt important aquest reconeixement perquè és un reconeixement a una part important del teixit associatiu de la nostra vila. Un teixit associatiu que és el que dona caràcter i vida a la nostra vila. Que és molt important que des de les institucions sigui recolzat, acompanyat i que es faciliti en la mida de les possibilitats de la seva supervivència, perquè entenem que té uns equilibris sempre molt febles. Una supervivència que és molt necessària per la nostra vila, ja que una vila sense un teixit associatiu fort i viu esdevé una vila dormitori. Gràcies.
Gràcies. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forç. Com no podia ser d'altra manera, doncs nosaltres també, el nostre grup municipal, es suma a aquesta petició i desitgem doncs, que arribi a bon port i demanar doncs, a tots els veïns si els recolzaments individuals també compten a l'hora de que la Generalitat de Catalunya decideixi d'otorgar aquesta Creu de Sant Jordi a les dues entitats, doncs demanar a tothom doncs, que facin tots plegats força perquè sí, sí. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, el que és estrany és que ja no ho siguin, de Creus de Sant Jordi, aquestes dues entitats. Evidentment, des d'aquest grup, el recolzament absolut per dues entitats que no sé què seria Sitges sense elles, però no seria el Sitges d'avui, i ja per la seva trajectòria centenària, per tota la vida cultural, també associativa, també social, també política. El seu dia aquest poble no eres algú, sinó eres del Prado del Retiro, depèn de qui eres, doncs estava situat en un lloc o un altre. I molta història està al costat del Retiro del Prado, perquè el Retiro del Prado és la història d'aquest poble. Per tant, el recolzament absolut per aquest guardó i tant de bo l'aconsegueixin.
10:49 del matí. L'Ajuntament, per tant, posa en marxa el procés per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que s'atorgui la Creu de Sant Jordi, el Prado i el Retiro, les dues centenàries societats sitgetanes. Un altre dels punts de l'ordre del dia que va ser aprovat per unanimitat. Seguim fent el resum de l'ordre del dia del ple d'ahir.
I a continuació es va aprovar la pròrroga d'un any del Pla Local de Joventut 2010-2013. De fet, Ricard Vicente va preguntar com és que es feia una pròrroga i no s'elaborava un nou pla de joventut. La regidora Mireia Rossell va contestar que el pla per un tema de subvencions de la Diputació no s'havia pogut portar a terme el seu nou redactat i que d'aquesta manera doncs es va optar per prorrogar-lo durant un any mentre ja s'està redactant el que serà el nou pla de joventut. De tota manera, també Mireia Rossell va explicar que si els plans de joventut de la Generalitat doncs tenen fins i tot una durada de 10 anys, doncs que té poc sentit que els plans locals de joventut doncs tinguin una durada tan curta com el període d'una legislatura, però en qualsevol cas va quedar la porta oberta d'aquesta manera. Després hi havia un donar compte, un decret del Batlle de nova organització municipal, aquells canvis de serrells dintre del que és l'organització de l'Ajuntament. També es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al conveni marc d'interoperativitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes, bàsicament doncs, un pas més en l'administració electrònica i en la compartició d'informació. De fet, segons va explicar Magí Almirall, un dels avantatges d'aquesta adhesió és el fet que des de la mateixa OAC, des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sitges, es podrà consultar expedients ciutadans que estiguin en altres administracions a partir d'aquest conveni, d'aquesta adhesió.
És a dir, una forma de compartir bases de dades.
Correcte.
De diferents administracions perquè sigui més fàcil que el ciutadà pugui consultar altres casos, no?
Exacte. També es va donar compte d'un decret del Batlle, en concret del nomenament de la nova interventora, que de fet s'estrenava ahir.
Aquí es va saludar a l'inici del ple.
Del ple. Es va aprovar la resolució de l'expedient de revisió d'ofici incoat per l'acord de Junta de Govern Local i de declaració de nul·litat del procés de selecció convocat per la provisió de 6 places d'agent de la policia local. De fet, aquest va ser una de les primeres controvèrsies d'aquesta legislatura. Aquell procés de selecció de places de la policia local, que fins i tot va haver un concurs multitudinari que va ser doncs, denunciat per alguns dels, dels participants i que doncs, l'Ajuntament va, va aturar i obrint un expedient doncs, per veure què havia passat. Doncs, finalment s'ha decretat la nul·litat de tot el procés, doncs, detectades i identificades aquestes irregularitats, per tant doncs, el procés queda definitivament tancat.
És a dir, s'ha de tornar a començar de nou en qualsevol cas. Eh?
O no
es queda així.
És a dir, el procés és nul.
Sí,
quan
sí.
Una cosa és nul·la, doncs, com si no hagués existit. Mm-hmm. Es va aprovar també la modificació de la comissió de Carnaval substituint la vocal del Prado
Carme Almirall per en aquest cas
Carme Artigues,
això mateix, dues Carmes.
Carme Almirall surt, Carme Artigues entra. Es va donar compte de la creació d'una nova zona verda al centre del municipi en el marc de l'execució del projecte de reparcel·lació d'unes parcel·les del carrer Sant Mus. De fet, no és que clar, parlàvem d'una nova zona verda, de fet són uns jardins que ja són de propietat pública,
que són els jardins de
Ferratges.
Exacte.
Que són aquells jardins que gairebé ningú hi passa perquè sembla que siguin part d'una finca privada i són aquells jardins que tenen de fet accés des del carrer Sant Mus però també des del carrer de la Bassa Rodona, baixant cap a la platja a mà dreta, just després de l'edifici de Correus, per entendre'ns.
Una reixa de ferro, però hi ha un horari establert, o sigui que s'hi pot entrar perfectament els jardins de Can Ferratges.
Encara que doni la impressió de ser una finca particular. Doncs bé, sembla ser que doncs, finalment sí que podrà tenir més accés al públic a partir d'aquesta consideració de zona verda, d'una zona verda que a més tingui, va dir Elena Redondo en aquest sentit, un poc manteniment, perquè clar, una zona verda també a més comporta un manteniment important. És un altre dels punts que es va aprovar ahir, i també la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en referència a la línia d'edificació fixada en el tram urbà de la carretera C246 de les Botigues de Sitges entre dos punts quilomètrics que varien 500 metres. De fet, és la servitud de la carretera C31 en el seu pas per les Botigues de Sitges entre mig quilòmetre, doncs era una llarga reivindicació dels veïns, perquè els veïns no podien fer cap actuació a l'interior dels seus habitatges.
Que ho havíem parlat en alguna
ocasió,
perquè això?
Va sortir en el ple del mes de març, al ple de les botigues, a aquest punt.
No la podien fer perquè, com que era competència o no era la seva zona, aleshores no podien intervenir en una zona que no era propietat seva, per dir-ho així.
La servitud original era de 25 metres i, per tant, diguem, envaïa totes les edificacions que estessin en primera línia, i d'acord amb la Generalitat, amb carreteres de la Generalitat, s'ha rebaixat aquesta servitud a 10 metres.
I, per tant, els veïns d'un bloc de pisos podran fer obres sense que la Generalitat els digui que o us ho prohibeix o hagin de demanar 50.000 permisos.
Correcte.
No?
Per tant, doncs, es va arribar a aquest acord, com dèiem, una bella reivindicació veïnal. No va haver cap debat, perquè de fet el debat sobre aquest punt va ser doncs, en la darrera.
I un dels gruixos del ple municipal del dia d'ahir va ser un dels gruixos temàtics, va ser dedicat al soroll, a les qüestions del soroll, a les problemàtiques del soroll. Recordaran que en el darrer ple municipal o en d'altres, quan s'havia parlat de l'inici de la redacció de l'ordenància de sorolls, etc., es va parlar de les zones ZARE. Vam anar a buscar l'acrònim, però en l'ordre del dia del ple municipal d'ahir ja apareix la definició. La zona acústica de règim especial, ZARE, ZARE. Unes zones, òbviament, on s'entén que el nivell de pressió sonora, el nivell de decibels, ha d'estar especialment controlat o especialment limitat per facilitar la convivència entre veïns i diferents activitats. Ell es va posar això molt sobre la taula, però en diferents registres, en diferents perspectives, Joan.
De fet, d'entrada, s'aprovava l'actualització del mapa de capacitat acústica i el mapa de soroll de Sitges, un mapa que s'ha elaborat amb col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Ho va explicar Elena Redondo, que l'Ajuntament tampoc és que li fes una excessiva gràcia haver d'aprovar aquesta declaració de zones ZARE, perquè això implica l'existència d'una problemàtica específica en determinats indrets del municipi, però en el moment que ja s'ha detectat la problemàtica s'ha de regular d'una manera especial i l'Ajuntament s'ha d'atorgar eines per poder doncs, ser més coercitiu a l'hora d'actuar contra un excés de soroll que pertorbi el descans dels veïns sense que això això hagi d'entrar necessàriament en contradicció en el dret que tenen els negocis, doncs, de ser explotats, ja que tenen la llicència correctament. Per tant, aquesta aprovació, aquesta declaració de zona ZARE i dels documents d'afectació sonora generada per les activitats d'oci a l'actual i futura zona, bàsicament ubicada en tot l'eix que envolta la plaça de la Indústria, perquè ens entenguem, i amb un especial interès en el carrer Bonaire, segons es va esmentar. De fet, una veïna del carrer Bonaire va participar també al final del ple, i ho sentiran al voltant també d'aquests problemes de soroll que fa molts anys que ja estan patint els veïns.
I en representació d'una plataforma veïnal, o almenys així ho va fer saber aquesta veïna.
Aquesta aprovació inicial, de tota manera, va ser valorada per el regidor del grup municipal socialista, Ricard Vicente, dient que tanmateix no es prenien encara mesures prou contundents, perquè encara hauria d'haver més concreció a l'hora de determinar horari de terrasses, de determinar vigilància a l'exterior dels locals, per exemple, si les portes queden mal tancades, perquè una cosa és que el local tingui la doble porta i una altra cosa és que la doble porta quedi sempre tancada. Clar, si els clients no ho tanquen, algú ho ha de tancar. Per tant, hi ha tota una sèrie d'aspectes molt complexes i que toquen el que podríem anomenar el moll de l'os de la convivència, és a dir, el dret a l'explotació d'un negoci davant del dret al descans que també tenen tots els veïns. Escoltem, per tant, aquest primer debat sobre l'entorn del soroll. Després hi haurà els debats ja més concrets a l'entorn del soroll de l'Ateneu, però d'entrada el primer debat a l'entorn del soroll que doncs presentava la regidora, en aquest cas de Medi Ambient, que és qui gestiona els temes de soroll, Elena Redonda.
Bé, en aquest punt doncs portem a aprovació inicial aquesta actualització del mapa de capacitat acústic i en el següent punt portarem a aprovació inicial la declaració de zona ZARE d'un seguit de carrers. Bé, si m'ho permeten, faré una argumentació conjunta d'aquest punt i el següent, perquè com que els dos temes estan molt connectats, doncs penso que perquè s'entengui bé és necessària aquesta explicació conjunta. En primer lloc, aprovem això, aprovem el mapa de capacitat acústica, és a dir, carrer per carrer, quines zones el laboratori d'acústica de l'UPC, que ens ha fet aquest projecte, ha considerat doncs que pels usos que s'hi desenvolupen s'han de fixar. En el següent punt portem un punt que sincerament doncs m'agradaria no poder portar, i ho explico. Entenem aquest govern, som molt conscients doncs que el problema del soroll és un problema que preocupa molts ciutadans de Sitges. De fet, des del primer dia, amb actuacions de compliment de la legalitat, com el que vam haver de fer en els moments inicials amb el cas de la discoteca Atlàntida o altres punts conflictius en el municipi de Sitges, ens ha suposat doncs dedicar-hi tots els recursos, perquè considerem doncs que actualment és un dels problemes principals en el nostre municipi. Dit això, també considerem, com no pot ser d'una altra manera, doncs que aquest és un municipi turístic, que aquest és un municipi doncs que la seva promoció econòmica és important, però això mai pot anar en detriment del descans dels veïns i veïnes de Sitges. És per això que estem fent un seguit d'actuacions que no són prou, en som conscients, i per això amb l'aprovació d'aquesta declaració de zona ZARE volem donar un pas més. Som conscients que tot el seguit de carrers, carrer Bonaire, en el qual he viscut jo també, carrer 2 de Maig, carrer Joan Tarrida, carrer Santa Tecla, tenen doncs una contaminació acústica important, i per això doncs ens veiem obligats, i també per petició expressa dels veïns, a declarar-ho zona ZARE per tal de poder establir un calendari d'actuacions i poder reduir el soroll provocat principalment per les activitats que s'hi concentren en aquests carrers. Des de la responsabilitat que em pertoca, des del Servei de Medi Ambient, doncs tenim la capacitat doncs d'aprovar aquesta ordenança, de poder doncs planificar quines són aquestes actuacions, però també som conscients que caldrà doncs, un compromís ferm de cara al proper pressupost municipal, perquè tal i com aprovem inicialment a data d'avui, doncs bàsicament les actuacions que hem de portar a terme per reduir el soroll, la contaminació acústica en aquestes zones impliquen, en primer lloc, per limitar el soroll produït per les activitats a l'exterior de locals d'oci, és a dir, haurem de garantir el compliment de l'obligació que ja vam aprovar l'anterior ple amb l'ordenança de sorolls de totes les activitats hagin de tenir obligatòriament limitadors acústics a certs límits. Aquesta obligació que aprovàvem en el ple anterior s'haurà de fer complir, i tot un seguit d'actuacions que ràpidament passo a detallar perquè crec que és de prou interès, com doncs, verificar el nivell sonor evidentment a l'interior de tots els locals, actualitzar aquests limitadors acústics, aplicar la doble porta tancada, reduir en 13 dB el soroll a l'interior dels locals que no compleixin, és a dir, podrem tenir l'eina d'aquells locals que considerem que són especialment molestos aplicar mesures addicionals per tal de reduir el soroll, i bé, dotar de mitjans sonomètrics homologats als inspectors, donar una formació específica, recursos administratius dedicats al tràmit d'infraccions, i un segon bloc d'actuacions seran totes aquelles actuacions per incrementar l'aïllament acústic de les façanes dels habitatges afectats. I m'explico. Part de les actuacions que hem de fer segons l'acord que estem prenent avui, si s'arriba a prendre, per tal de reduir el soroll de les activitats, som conscients que hi ha molts habitatges que per la seva antiguitat tenen deficiències tècniques, poden tenir doncs, façanes que no estiguin ben insonoritzades, finestres que tampoc ho estiguin, i per tant preveiem aquí també un seguit d'actuacions a aplicar als habitatges afectats. Com bé deia, això doncs, requerirà d'un compromís ferm en el proper pressupost municipal, en què doncs, s'haurà de preveure tot aquest pla de mesures a nivell pressupostari, per tal doncs, de quan haguem fet ja, tal com ens comprometem avui, a realitzar un cens de tots els habitatges de la zona, doncs, planificar i temporalitzar la seva implantació. Gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP ens abstindrem inicialment en aquests dos punts per poder recuperar la informació necessària i poder, d'alguna manera, acabar de treure'ns dubtes i clarificar el nostre posicionament. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente.
Sí, senyor alcalde. Ja que els dos punts evidentment aquesta explicació va pel segon punt, però ja que hem dit de tractar-ho junts, doncs ja l'explico ara. Bé, entenem que l'ordenança municipal actual és del 2004. El 2009 es va publicar el reglament de la llei del soroll des de la Generalitat, que disposa que les ordenances municipals s'han d'adaptar en 2 anys al reglament i, entretant, és d'aplicació directa al reglament si és superior al contingut al de l'ordenança. Per tant, el primer que hauríem de saber és si s'ha adaptat l'ordenança de fins ara. Segona cosa. Les activitats s'han d'adaptar per ajustar-se als valors límits d'emissió del reglament en 2 anys, ens deia aquesta normativa. I bueno, es diu també, es pot prorrogar per decret d'alcalde amb aprovació prèvia d'un pla de mesures. El pla de mesures, desconec si és el que està explicant ara o hi ha alguna cosa més, perquè creiem que és un tema prou complex com per tenir tota la informació sobre la taula. La literalitat del reglament determina: es poden declarar aquelles àrees en què se sobrepassin els valors límits d'emissió en l'ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica. El que sí que està clar és que ho ha de fer l'Ajuntament. És el pas que estem. El que sí que està clar és que si es declara ha d'incloure un pla de mesures per progressivament disminuir el nivell del soroll, que entenem que és la finalitat última, i per tant combinar el no soroll amb el descans dels veïns. La declaració d'una zona ZARE ha d'incloure un pla específic de mesures per disminuir progressivament el soroll a l'ambient exterior i aconseguir que no s'incompleixin els objectius de qualitat en espais interiors. La declaració s'ha de recollir en el mapa en el termini de 6 mesos.
L'aprovació del mapa, que entenc que és un dels dos punts que portem avui, s'ha de sotmetre a informació pública i un cop aprovat s'ha de lliurar a la Generalitat. Bé, nosaltres, veient les mesures que fins ara se'ns han explicat, les veiem que no són prou contundents, que són insuficients. Entenem que caldria també posar sobre la taula reduir l'horari de les terrasses, una moratòria de llicència d'activitats, augmentar el control amb una persona responsable d'instar a fer informes d'inspecció i trametre'ls a la Generalitat perquè trameti els expedients sancionadors, perquè la tenen ell de competència, i si no tenim qui ho fa, ja sabem el que ens podem trobar. Entenem que els locals han de disposar de personal de vigilància a l'exterior de l'establiment per controlar tancament de portes i tot això. I a banda, considerem que podrien haver altres mesures que s'haurien de fer constar d'alguna manera, com la mediació i campanyes de sensibilització. Entenem que no és suficient el que s'està portant aquí per intentar arribar a una solució del problema. Per tant, si acceptessin aquestes mesures també, que dèiem, l'horari de terrasses és un condicionant claríssim, la moratòria de llicències d'activitat s'ha de posar sobre la taula, senyors del govern, augmentar el control també, i per tant, si entenem que s'han de fer més esforços i posar més dures les condicions, miraríem si posem a favor. Si no, de moment, veiem que no és suficient el que estem fent, que no ens portarà molta més millora.
Gràcies, senyora Carvicente. Més intervencions? Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Bé, en el primer punt que comentava el senyor Vicente, el tema del reglament, efectivament el reglament de la llei de contaminació acústica és de l'any de 2009 i donava un termini per adequar les ordenances municipals de 2 anys. Aquest és un pas que vam fer en el ple anterior. Vam aprovar inicialment la nova ordenança de sorolls. Pensàvem que l'ordenança de 2004 havia quedat totalment obsoleta per les modificacions normatives i per tant vam procedir a la seva modificació. A més, pensàvem també que calia ser més concrets amb els requeriments tècnics als locals d'oci, perquè són una de les principals fonts generadores de soroll, i per tant vam establir condicions tècniques més concretes. Pel que fa al segon punt, pel que fa al pla de mesures, sí que és cert que evidentment caldrà un debat i un diàleg constant amb els veïns que pateixen aquest soroll per tal de saber com s'aplica aquest pla de mesures, però sí que certs dels punts que vostè comentava que creia que mancaven en aquest pla estan contemplats. De fet, a la pàgina 15 es diu, per part de l'Ajuntament, caldrà disposar d'un servei de disciplina d'activitats per a la incubació i tramitació dels expedients sancionadors, reglamentar els requeriments per a l'atorgament de llicències per a la implantació d'activitats potencialment generadores de soroll. Un altre dels punts que vostè comentava, el tema de les terrasses, també el tenim en compte, també som conscients que les terrasses, que el soroll a la via pública és una de les fonts principals de soroll, i per tant en el punt 5è establim que cal regular les terrasses exteriors dels establiments per mitjançant l'ordenança que reguli els nivells d'ubicació, horaris, tipologia i qualitat. I finalment el que vostè també comentava del tema de les campanyes de sensibilització, que cal intensificar-les, també està previst. No obstant això, caldrà exigir molta responsabilitat als establiments per tal de que passin a complir tots els punts que preveiem en aquest pla de mesures.
Després ens tornarem a referir a la qüestió del soroll, perquè, com els comentàvem en l'apartat de pregs i preguntes, els veïns del carrer Bonaire varen fer referència a les molèsties que tenen en el seu carrer. I d'alguna forma, aquesta resposta de la regidora Elena Redondo va cavalcar en una qüestió interessant des del punt de vista del funcionament de l'administració. Les ordenances plantegen la necessitat, com deia Elena Redondo, d'un servei de disciplina que actuï d'acord amb els designis de l'ordenança i que, per tant, pugui executar-se l'ordenança, que és una d'aquelles mancances que habitualment tenen les ordenances quan s'aproven. No és l'única ocasió, perquè ara que parlarem de platges i de tots els serveis que es mouen a les platges, també es va posar sobre la taula ahir, en molts moments del ple, la qüestió de les guinguetes, dels horaris de les guinguetes, si els serveis de les guinguetes o determinada utilització de les guinguetes pot molestar els veïns, si l'Ajuntament serà capaç de poder controlar, de poder supervisar totes les actuacions de les guinguetes perquè s'adecuïn a la normativa. En fi, que de nou es va posar sobre la taula si l'Ajuntament com a institució és capaç de redactar unes ordenances, però després el problema rau en si té la infraestructura necessària per poder-les fer complir o sancionar els que les incompleixin d'una forma molt evident. Vàrem passar per les platges, vam acabar parlant de les terrasses i tres quarts del mateix el tema es va tornar a posar sobre la taula. Perquè ara anem a platges, Joan?
Sí, de fet hi havia un punt que es va ser retirat pel govern per a major estudi, segons va dir l'alcalde, i era la declaració de bé d'interès local de la zona del passeig marítim de Sitges delimitat entre el passeig marítim i la platja de la Bassa Rodon. Es va quedar sobre la taula, per tant, entenem que es portarà a terme més endavant. El següent dels punts era, com comentaves, l'aprovació de la segona modificació de contracte de la concessió del servei d'instal·lacions de temporada de les platges de Sitges i la seva explotació dintre del termini 2011-2015, és a dir, el contracte de concessió de l'Associació de Serveis de Platges amb el mateix Ajuntament per l'explotació, bàsicament, doncs, de les guinguetes. Saben que, sobretot, els sorolls que poden fer o l'ocupació d'aquestes guinguetes a la sorra, doncs, ha generat alguns moments de controvèrsia amb els veïns. Adrià Pet va expressar la seva preocupació perquè amb la concessió de guinguetes i sobretot de la col·locació de tendals i de maques es puguin perdre metres d'espai públic, segons va dir el regidor de la CUP. Jorge Guerretero entén que la normativa en si és molt permissiva. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va dir que s'havia produït un creixement exponencial del nombre de concessionaris, fins i tot en platges com la zona de les botigues que no en tenien, i per tant doncs, va expressar la seva preocupació en aquest sentit. La resposta del regidor de platges, Ignasi Garrigó, va ser que en cap moment hi haurà una ocupació de més del 50% de la sorra, tal i com marca la pròpia norma, i això dependrà doncs, de la sorra que hi hagi en cada moment.
Saben precisament que l'any passat uns concessionaris no varen poder iniciar el seu servei perquè a la platja no hi havia l'amplada necessària per poder-lo començar, tot i que en la intervenció de Ricard Vicente un dia, si parlem amb Ignasi Garrigó, a veure si ens ho pot aclarir encara una miqueta més, perquè va comentar Ricard Vicente que havia llegit precisament en aquest document la possibilitat d'una plataforma de 200 metres quadrats, una plataforma flotant a la zona de terramar que pugui servir, diguem-ne, de guingueta, o almenys això és el que ens va semblar entendre en la seva intervenció.
Sí, sí, és un dels aspectes que tampoc van quedar...
Va anar més enllà, és a dir, es va dir, però no es va desenvolupar. Eh?
Ignasi Garrigó, sobretot, va voler aclarir el tema dels horaris dels tancaments i que en cap cas les activitats que portin a terme les guinguetes sobrepassaran les 10 de la nit en els caps de setmana i les 9 en els dies laborables. Va voler ser molt explícit en aquest tema perquè doncs, els sorolls que poden sortir de la platja a partir d'aquestes activitats doncs, òbviament poden molestar força els veïns que hi hagi la primera línia.
Aquesta és una lluita, eh? Sí, sí. Perquè ens sembla, i no sé si en anteriors temporades l'horari d'algunes guinguetes havia anat més enllà de les 10 de la nit. Nosaltres juraríem que sí, d'algunes, com a mínim d'algunes una miqueta més enllà de les 10 de la nit.
Però Ignasi Garrigó també va dir que la Generalitat, els tècnics de costes de la Generalitat són molt estrictes en el compliment de la normativa i que en algun dels casos havia obligat el tancament d'aquestes guinguetes, per tant, o d'aquestes activitats.
Per tant, és a dir, que la decisió final tampoc vindria directament de l'Ajuntament perquè saben que la responsabilitat de tot plegat és de la Generalitat, fonamentalment.
Escoltem, per tant, aquest primer dels dos debats, perquè després en el torn d'urgència en va entrar un altre relacionat amb les platges, aquest amb la concessionària, i el segon que escoltarem serà de la sorra. Escoltem el primer, que feia de ponent com és un tema de platges, Ignasi Garrigo.
Bé, aquí aportem a aprovació l'actualització del contracte de l'associació de platges envers el pla d'usos que té aprovat des de la Generalitat de Catalunya per l'explotació de les platges de Sitges. És una regularització i actualització de tots els canvis que hi ha hagut dintre d'aquest contracte. Moltes gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. En línies generals, veiem com amb aquesta modificació s'amplia l'espai per a Guinguetes i el lloguer per a Gandules en 12 platges i es redueixen un. Ens preguntem si aquest estiu es pensa amb l'arribada, que es pensa si amb l'arribada de la sorra tindrem més metres quadrats disponibles a les platges, o si pel que sembla que passa cada any els metres quadrats de platges seran els mateixos i l'aprovació d'aquest canvi i la concessió significarà la pèrdua d'espai per l'ús públic de les nostres platges. Això ja passava abans d'aquestes modificacions. Creiem que s'ha de conciliar l'explotació de serveis de platges amb l'espai per l'ús públic i que si és aquesta balança ja fa temps que es decanta cap a l'explotació de serveis, creiem nosaltres. Per altra banda, veiem també com s'amplia el nombre de guinguetes a les botigues, malgrat el coneixement de la situació especial del barri. Com ja vam veure al ple de les botigues, es va admetre el fet que podia ser que la reacció de l'Ajuntament en certes circumstàncies arribés tard, i ara veiem que hi ha una ampliació dels permisos. Per tant, per aquestes dues raons, per la pèrdua de l'espai públic i pel cas específic de les botigues, nosaltres votarem en contra en aquest punt. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions sobre aquest punt? Senyor Carretero.
Sí, gràcies, senyor Forç. A veure, tal com ha comentat pues aquí el senyor Adrià Pep, en este any pues en el plan de usos i en el punto que nos ha, para que hoy pasa por orden del día, pues vemos cómo aumentan las superficies de las concesiones en las playas, incluso aparece alguna concesión adicional, pero más allá de que podamos juzgar si es conveniente, si no es conveniente, si es mucho, si es poco, si está privándose a los vecinos pues del disfrute de un espacio que es público. Más allá de allí, lo que sí es cierto, y yo como regidor de Gobernación cuando estuve, lo que ocasionan si no se gestiona bien lo que son, o no se gestiona, o no se vigila bien las actividades, las playas, pues son molestias. Molestias no solo a las personas que están disfrutando de la playa, sino molestias también a los vecinos. Hemos leído con atención todo el pliego que nos han adjuntado. Vemos pues que hay una serie de condiciones de concesión de estas licencias, y en concreto pues hacen lo que más molesta pues a los vecinos que no están en la playa y también los que están en la playa, pues es el ruido, que precisamente hemos estado en los puntos anteriores pues hablando de este tema. Y el ruido, pues ustedes muy bien, pues está contemplado de que se puede tener un ambiente, una ambientación musical, con una limitación que explícitamente no sale en este pliego, que remite a unas condiciones técnicas. Se explica también que habrá unos limitadores que estarán precintados o que deben estar precintados, y que si no lo están, pues deberían generar las correspondientes sanciones. Incluso yo sería duro y retiraría al menos temporalmente la licencia si esto pasa, si hay un desprecinto o si hay una manipulación de los captadores. Y luego está el tema de los horarios, ¿no? En los horarios pues parece ser que este año se podrá tener hasta las 10 de la noche abierto el bar o chiringuito en la playa, y entendemos que será muy puntual las ocasiones en las cuales el regidor se reserva el derecho, también por este pliego, de otorgar una ampliación hasta las 12 de la noche, entendemos, o incluso más. Bueno, Pues entendemos que sea, pero que muy puntual, porque realmente estas son ocasiones pues que van a llover las críticas. Aprovechando que precisamente en Gobernación está su cabeza de lista, pues yo lo que les pediría es que si ustedes no quieren tener problemas, es que planifiquen ya un control específico para estos establecimientos en las playas, para que cumplan los horarios, para que cumplan las condiciones técnicas en el tema de música ambiental y que prevean también, igual que se ha dicho antes, un expediente sancionador que se tramite y que sea efectivo, porque sea la única forma que tendrán ustedes de controlar este tema. Y eso lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia porque les van a llover, si no lo hacen, les van a llover las quejas, con toda razón de los vecinos, no solo de las botigas, como menciona el señor Diapet, sino también aquí en el centro del pueblo. Las botigas, hay un agravante adicional, y es que las botigas está pues bastante lejos del centro, del casco urbano. Por tanto, no les va a quedar más remedio que prever unos recursos que a esas horas determinadas vayan a hacer la inspección de los locales, al menos inicialmente cada día. Si no, se les va a ir de las manos, van a tener problemas y nosotros aquí les recordaremos que ya se lo habíamos avisado, y que ustedes no han actuado por no conocimiento, sino pues por dejadez o por lo que sea o lo que consideremos en aquel momento. Simplemente esto, nosotros aprobaremos este plan de usos o esta concesión, pero estaremos muy atentos a ver cómo se desarrolla el verano, la temporada, cómo se desarrolla, y no digan que no es porque no se les avisó, y tampoco digan luego es que no teníamos recursos, porque tiempo han tenido en 3 años, y yo se lo he venido avisando de que se necesitaban más recursos en ciertos departamentos para poder acometer efectivamente esa actividad inspectora. Gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies. Bastant en la línia d'acord amb el que ha comentat els altres companys de l'oposició, nosaltres no veiem amb bons ulls aquest plantejament, perquè veiem un creixement exponencial molt alt. En algunes platges, com bé s'ha dit, perquè no les veïn capacitades per assumir el que sembla ser que hauran d'assumir, i en el cas de les botigues, deixem-me que també m'hi refereixi, perquè he de conèixer una miqueta, saber que durant l'estiu aquella situació dels bars musicals en plena platja en moment d'estiu, la veritat ser, i molt bé, que es complica i força. I per tant no ens agrada el que estem veient aquí. Aquí es parla de més guinguetes, es parla de satèl·lits d'aquestes guinguetes, per tant d'aquests que situen davant la línia del mar. Es parla també fins i tot en un moment que ens hem quedat sobtats d'un pantalà flotant, a la platja de Terramar de 200 metres quadrats. Hi ha una sèrie de coses que creiem que no poden passar així com qualsevol cosa i com si féssim un mínim reajustament. Creiem que estem parlant d'un creixement important i per tant del servei i per tant possiblement dels sorolls i possiblement dels problemes que vindran afegits. Per tant, nosaltres no recolzarem aquest plantejament, ja sigui, ja, com he dit, ja el creixement que creiem per aquestes platges, dels serveis d'aquestes platges, no sabem que estigui justificat del tot. I en el cas de les botigues creiem que fàcilment, molt fàcilment, comportarà problemes. Tots aquells persones que no vindran perquè tenen la zona verda, zona blava, zona verda, i no hauran de pagar per aparcar, vindran per la platja, per la sorra, a fer servir a l'ús d'aquests serveis musicals. I mentiríem si no diguéssim que creiem sincerament això, perquè sabem que menys activitat doncs hi ha hagut molts problemes a la platja de les botigues. Per tant, no podem donar recolzament perquè no ho veiem clar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions? Senyor Ferran Ignasi Llombart, teniu la paraula.
Senyor alcalde, he parlat amb les parts afectades i en conseqüència també en les intervencions que ha fet el meu grup i també la intervenció que ha fet l'oposició, la resta de l'oposició, jo m'abstindré perquè no tinc clar que no tindrem problemes i personalment com a càrrec electe crec que necessitem una mica més de converses amb la resta de l'equip de govern, així com amb les parts implicades de les platges que seran afectades en aquestes concessions. Estem parlant d'un període
molt ampli que donarà unes conseqüències i en aquestes intervencions queda confirmada la meva postura, doncs tindré una abstenció per la meva part. Moltes gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Garrigó, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Gràcies. Això no. Anem a veure. Bàsicament, el que es porta avui a aprovació no és més que el que està aprovat en el pla d'usos. És a dir, quan comenteu el tema de l'ocupació per part de les explotacions a les platges, és amb la sorra actual que hi ha a les platges de Sitges. És a dir, mai ocuparan, com marca la llei, com marca el reglament, més del 50% de la platja. En aquest sentit, si no el pla d'usos, no, des de la Generalitat no ho haguessin aprovat en el seu moment. Tot això està aprovat dintre del pla d'usos, en aquest sentit. En el moment que hi hagi més platges Sitges i pugui fer-se altre tipus d'activitats lúdiques o no lúdiques, vull dir les que corresponguem o les que entre tots en decidim, es tindrà que modificar una altra vegada el que és el tema del contracte de la concessió d'aquests serveis. No? Insisteixo, és recollir el que el pla d'usos actual està aprovat a la Generalitat en aquest sentit. Quan parlem del tema dels sorolls, el que volem és que en el contracte quedi ben clar el que es pot i no es pot fer, que fins ara quedava una mica així a l'aire en aquest sentit. Llavors, matisem exactament que aquelles guinguetes que vulguin tindre música ambient la podran tindre, però dintre de les normatives que s'han de complir, amb els limitadors que indiscutiblement des de l'Ajuntament farem les inspeccions oportunes perquè no molesti a la gent que està a la platja. Això no vol dir que dintre mateixa de la guingueta pugui haver-hi una música ambient. Amb el tema de la música en viu serem molt restrictius, vull dir, quan es pugui fer una festa s'autoritzarà o no s'autoritzarà, i fins i tot podem marcar el que són els horaris fins a les 9 de la nit o fins a les 10 de la nit el juliol i l'agost, com a màxim. Vull dir, són coses que podem anar matisant. Amb el tema de creixement a les botigues del satèl·lit, els satèl·lits ja estaven previstos en el seu moment. No és res més que transportar l'activitat de la guingueta uns metres més enllà a la vorera del mar. No és duplicar el xiringuito, sinó és la possibilitat de que hi hagin aquests satèl·lits per poder desenvolupar activitat més a prop de la línia de mar. Vull dir, però això ja estava aprovat fa 2 anys en aquest sentit dintre del pla d'usos. El que estem recollint aquí és l'actualització dintre del que és el conveni. El tema del pantalant, jo crec que Sitges tenim que tindre allò que ens diferenciï, i sí que hi ha noves activitats com el tema de la platja dels Gris, que potser una cosa que ens diferenciï positivament a la vila. En el cas del Pantalant, que hi ha a la platja de la zona de Terramar, on estan els lavabos de Terramar, no a les Anquines, allà està previst desenvolupar una altra activitat en el qual diferenciï el que són les platges de Sitges al resto de platges de municipi, per donar més qualitat a el que és el servei de les platges. Jo crec que no ens estem inventant res, estem dintre del que marca aquest sentit la Generalitat dintre del pla d'usos, que insisteixo que està aprovat, i tot el detall que vulguin i que considerin estem a la seva disposició per explicar-los, però bàsicament l'actualització i aprovació d'aquesta modificació és per posar en solfa tot allò que grinyolava, és a dir, tema d'horaris, tema de sorolls, i indiscutiblement que ja hem plantejat un pla d'acció per la vigilància de les activitats, tant a botigues com a Garraf, com a les platges del centre de Sitges, com a les platges no urbanes, en aquest sentit. Per què, per exemple, donem la possibilitat de que puguis posar-se un altre xiriquito a Vallcarca? Pues, bàsicament per donar activitat econòmica a la vila, per donar llocs de treball i per, insisteixo, diferenciar les platges de Sitges a altres municipis perquè puguem tindre un retorn d'un turista i d'unes platges de qualitat. Res més això. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Garrigó. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Ferran Ignasi Llombart, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Garrigó, per la seva intervenció. Una qüestió.
El periodo, estem parlant de 4 anys, ¿eh? ¿Es posible probar un año nada más? Creo que no lo prohíbe la legislación en este sentido de avanzar en esta modificación y probar este año las consecuencias sin hipotecar al municipio de Sitges con las posibles consecuencias negativas que tengamos de aquí al 2015. Es una propuesta, ¿eh? O posponer esto, que lo comentaba con la señora Redondo en paralelo, a debatir un poco más en profundidad con las partes implicadas y en el próximo pleno aprobarlo, si no es un problema.
No
digo que ella opine eso, se lo estaba comentando la señora Redondo, si ella como letrada y también formando parte del gobierno podía haber alguna implicación negativa o contraria a esta propuesta.
Mire.
Gràcies, senyor Llombart. Senyor Garrigós, si vol contestar.
Jo insisteixo en el mateix. Moltes gràcies, senyor Batlle. Jo insisteixo en el mateix, és a dir, el que és la concessió, el contracte que té l'Associació de Platges és des del 2011 fins al 2015, en aquest sentit, des de l'última modificació. Sempre, si hi ha una cosa que grinyola, la podem modificar. És a dir, si veiem que ha passat la temporada de platges, doncs escolteu, ens hem equivocat o hem errat amb qualsevol cosa, podem tornar a fer una altra modificació. En aquest sentit no li veig cap problema. Però jo insisteixo que tot això que nosaltres aprovem és el que està aprovat ja dintre del pla d'usos que gestiona i aprova la Generalitat en aquest sentit. És a dir, estem dintre del que marca la norma. Si veiem que alguna cosa grinyola que no ho hem fet bé, doncs sempre estem per tornar a canviar o modificar el que sigui convenient en aquest sentit. Més que res és per posar en solfa tot allò que fins ara grinyolava i que quedi ben clar el tema d'horaris, el tema de sancions, que l'últim apartat està el tema sancionador, vull dir que quedi ben clar el que es pot i el que no es pot fer a les platges de Sitges.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Ricard Vicente.
No tan sols dues puntualitzacions. El document de
El pla d'usos, sí,
és de màxims. Això no vol dir que sí, és de màxims. Per tant, ja veurem el que el poble pot assumir, la ciutadania pot assumir, la platja pot assumir. Per tant, no vol dir que el que allà posi vol dir que sigui possible, vol dir que et permeten fins aquí, ja veurem després. Això una, i segon, això que diu tan fàcilment, si una cosa no funciona ara, d'aquí l'any que ve ho podem canviar, si fa un pacte a 4 anys vostè, el senyor amb qui pacti doncs vindrà i li demanarà una sèrie de coses perquè li ha pactat amb vostè en 4 anys. Per tant, no crec que sigui tan fàcil poder dir no, doncs diria que no. Hi haurà una inversió pel mig i per tant la voldrà amortitzar, com és lògic. I la pensarà 4 anys, no la pensarà un any.
Gràcies, senyor Garrigó. Teniu la paraula.
Sí. Recordi-se'n que els inspectors de la Generalitat com d'embarcació de costes estan passant dia sí dia també per les platges de Sitges i fent les actes favorables o desfavorables. És a dir, nosaltres podem, segons el que ens han dit dintre del pla d'usos, posar una instal·lació, però si no compleix o no requereix, poden informar desfavorablement i, com ha passat, desmuntar instal·lacions encara que s'ha fet una inversió. Això és un risc que té. Això ha passat l'any passat amb el seu solito, li van fer desmuntar la terrassa, en recordes-en? Vull dir, és a dir, que aquí per part de les inspeccions de l'Ajuntament que pertoquen ja les fem, la Generalitat està setmana sí, setmana també verificant que el pla d'usos es compleixi. Si no hi ha, sabem que les platges de Sitges tenim la peculiaritat que l'aigua puja i baixa, en el moment que se'ns aproven o no, o se desaproven, segons, insisteixo, les autoritzacions per part de la Generalitat, de més o menys espai. Això és que ens ho ve citat des de la Generalitat, que és la meva màxima preocupació en aquests moments, vull dir, perquè la Generalitat ve quan tenim les aigües amunt i quan tenim espai, en aquest sentit, doncs passa que platges com la Barra, que no està autoritzat de posar més que un tendal quan hi ha ocupació més de sobres per l'explotació en aquest sentit. Jo insisteixo que el que fem és posar en solfa allò que pot o que fins ara grinyolava, és a dir, posar la norma exactament el que es pot i el que no es pot fer a les platges de Sitges. I si hi ha qualsevol cosa que vegueu que hem de modificar, escolta'm, parlem-ho, no hi ha res més.
Gràcies, senyor Garrigó. Més intervencions? Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor d'aquesta modificació del... Perdó, senyor secretari.
Que des dels serveis tècnics municipals m'havien comentat la possibilitat de fer una modificació tècnica.
Sí, no, bàsicament en l'apartat B que posa el tema de les actuacions musicals, el que voldria matisar és l'horari que queda limitat, de la següent manera que sigui de 11 a 1 i de 8, i de 6 a 9 hores, que és el que he comentat abans, en l'època que no és el juliol i l'agost, que el juliol i l'agost seria com a màxim fins a les 22. Res més, jo dono un joc perquè no, fins a les 22. Música en vivo està a les 10 solo, com mucho.
Ha quedat clar aquesta puntualització que ha fet el regidor? La tornem a repetir perquè tots els grups ho tingueu clara?
Sí, mira, la pàgina concretament...
Pàgina 4.
La pàgina 4, a baix de tot, el número 22B, quan diem prèvia sol·licitud per part de l'empresa concessionària, afegirem l'horari queda limitat de la següent manera, matins de 11 a 1 i tardes de 18 a 21 hores, juliol i agost les 22 hores. Justament per matisar tot allò que es pot i no es pot fer, vull dir, per deixar-ho encara més clar.
Ens ha semblat música en vivo? Mira, veus, música en vivo? Això té un punt de... No, això té
aquest,
un punt...
Aquest en vivo no és,
sí, no, no, en vivo no, però té un punt de platja, Té un punt de... Punt playero, vinga. Música en vivo hasta les 10. Això és el que ens ha semblat entendre fins a les 10 determinades limitacions. En qualsevol cas, com que quan la temporada de platges es torni a obrir de debò, saben que va començar per Setmana Santa, però el gruix encara ha de venir, amb en Manel Martínez tornarem a parlar de tot això. És un debat molt gran aquest, perquè des del punt de vista dels concessionaris de les platges saben que hi ha altres destinacions turístiques en què hi ha més laxitud, segurament perquè la configuració dels passejos marítims i de les zones de platges són diferents, però hi ha una normativa més laxa i aquí s'han de conciliar moltes posicions. Al final del ple, precisament, també en relació amb aquest debat i en relació al posicionament de Ricard Vicente, ho dic així perquè és més conegut així, Alberto Vich feia referència a un projecte a la zona de la platja dels Grills, és a dir, prop de l'Atlàntida, i diguem-ne, expressava en veu alta, o li demanava en veu alta, el posicionament de Ricard Vicente sobre la seva negativa o aquest recel davant d'aquesta qüestió. Ricard Vicente parlava precisament d'un posicionament que té a veure amb totes les guinguetes en general, des de les botigues fins a la platja de les Coves. Però hem de seguir encara a les platges, Joan?
Sí, tot i que hi havia un darrer dels punts de l'ordre del dia, que era l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio per participar en el sistema integrat de gestió d'envasos i residus d'envasos de vidre, un tema relacionat amb el reciclatge. A continuació, abans d'arribar a les mocions, com deies, un punt pel torn d'urgència, l'aprovació inicial del projecte de manteniment de les platges, o dit d'una altra manera, l'aportació extraordinària de sorra que hi haurà aquest estiu. De fet, va explicar el regidor Ignasi Garrigó que l'extracció serà única i exclusivament de les bocanes dels ports Ginesta i Aiguadols, de les bocanes dels dos ports, i aquesta sorra es portarà a les platges més necessitades. Es va preguntar per terminis, va respondre Ignasi Garrigó que aquesta actuació, que òbviament és d'urgència, es portarà a terme durant la segona quinzena del mes de juny. Uh-huh. Per tant, doncs, gairebé a tocar, però clar, és que la temporada de platges està gairebé a punt de començar, uh-huh, si no ha començat ja. Per tant, doncs...
Aquesta actuació, que com deia Ignasi Garrigó, és una actuació que entra, que la paga el Ministeri, però la paga, que entra dins el cànon que l'Ajuntament que Sitges ja paga al Ministeri per... cometes l'uso i disfruti, per dir-ho així, de la zona pública.
Va explicar també Ignasi Garrigó que el port de Garraf encara està pendent de permisos per poder també fer l'extracció de la seva bocana i fer l'aportació de sorra a partir del port de Garraf, però com dèiem, aquesta sorra que es col·locarà a les platges de Sitges procedirà bàsicament del port Ginesta i del port d'Aigua. Doncs escoltem aquest punt, que és breu.
Al final, a poc a poc, anem veient la llum al final del túnel, en el qual aquí portem a l'aprovació el que és el projecte, que és un projecte que va lligat en tres projectes en si. Per un cantó, el projecte del que és de la draga del port de Port Ginesta, en el qual farem l'extracció de sorra, un projecte que ha anat individual, en el qual ha participat Ports de la Generalitat, Medi Ambient de la Generalitat, i que s'ha presentat al Servei de Costes de la Generalitat i a la Demarcació de Costes i Ministeri de Madrid. Per un altre cantó, tenim el que és el projecte del port d'Aiguadols, que va fil per randa amb l'anterior, i tot lligat amb el projecte nostre per que aquesta sorra que traurem d'aquestes bocanes dels ports, insisteixo, només de les bocanes dels ports, vagi a la necessitat de les platges de Sitges. El port de Garraf l'incorporarem més endavant quan el projecte per part de Ports de la Generalitat estigui ja aprovat, però de moment, per no enredar-hi més seguint les dates que estem, portem a aprovació aquest projecte.
Gràcies, senyor Garrigó. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente.
Si no em recordar els terminis a les quals havia de vindre aquesta aportació de sorra.
Senyor Garrigó.
Bé, si tot va com té que anar, a partir de la segona quinzena d'aquest mes de juny, amb els terminis que s'ha de marcar per la licitació d'urgència, doncs és el que està previst entre la segona i tercera setmana de juny.
Segona, tercera setmana de juny. Per tant, setmana de Corpus, setmana de Sant Joan, aquestes setmanes o aquests dies es farà aquest trasbassament de sorra des de la bocana de Port Ginesta i del Port d'Aiguadols a les platges més necessitades. Es fa des de les bocanes, perquè, com saben tots vostès, és precisament a les bocanes dels ports on s'acumula quantitat de sorra que fins i tot és perjudicial pel funcionament òptim dels ports esportius. Per tant, diguem-ne que es resol un problema i se n'intenta mitigar un altre. Per bé que esperem que com a mínim el juny es porti una miqueta bé el temps i aquesta sorra que s'incorporarà no marxi allò amb una d'aquells temporals capriciosos que puguin haver, a veure si la climatologia acompanya. Seguim endavant en l'ordre del dia del ple municipal celebrat ahir.
Que són les mocions, els òrgans, la sessió, el control dels òrgans de la corporació, exactament es diu així. La primera, una moció que presentaven els grups municipals de Convergència i Unió, Sitges Grup Independent, Nou Horitzó, el PSC i la CUP, una moció contra l'aplicació de la llei Wert en defensa, segons es va explicar, del model, ho va dir, de fet va fer de ponent l'alcalde, del model d'escola en català. No va haver gairebé debat, simplement va haver adhesions en aquesta moció, ni tan sols va haver cap consideració per part dels regidors del Partit Popular, que òbviament van votar en contra d'aquesta moció. La resta de l'Ajuntament, dels regidors de l'Ajuntament, van votar-hi a favor. I també hi havia dues mocions presentades pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. La primera, per instar el govern a actuar davant de la problemàtica del consum de drogues al municipi de Sitges. La regidora Núria Garcia va explicar doncs les conseqüències sobre els joves, i ella és professionalment és especialista en aquests temes, doncs les conseqüències sobre els joves que té l'ús de drogues i el fet de que s'hagin detectat alguns punts amb diferents tipus de drogues, perquè doncs la problemàtica de la droga no és única, sinó que en funció de la substància, doncs hi ha uns problemes i uns altres en determinats indrets, però que com a mínim hi hagi una consciència i una actuació davant d'aquest problema. Tant Adrià Pet com Jorge Carretero, els dels altres dos grups de l'oposició, es van mostrar d'acord en les consideracions que va explicar a Núria Garcia, mentre que Mireia Rossell, en nom dels grups del govern, va llegir el que havia fet totes les actuacions que el govern porta a terme doncs per pal·liar aquesta problemàtica, i va explicar que especialment doncs compta amb l'ajuda dels tècnics de la Diputació de Barcelona, especialistes en aquests temes. Núria Garcia sobretot va insistir en la necessitat de que hi hagi un tècnic específic a l'Ajuntament per tractar aquest tipus de problemàtiques. Després la moció va passar a votació i va ser aprovada per unanimitat. I el grup municipal socialista portava també una segona moció, una moció per instar el govern municipal a complir la normativa vigent per terrasses i a aplicar un conjunt d'actuacions per garantir la convivència ciutadana. deia Ricard Vicente, que va fer de ponent aquest punt, que hi ha un cert descontrol de l'espai públic. En la seva explicació feia referència, per una banda, doncs, als problemes de la instal·lació de terrasses en determinats indrets, especialment doncs, una certa picaresca per part dels concessionaris d'aquestes terrasses, fins i tot en alguns casos sembla ser que es repinten les marques que ha posat l'Ajuntament, i d'aquesta manera doncs, podem guanyar uns metres.
O aquestes terrasses que s'estiren i s'arronsen d'acord amb la demanda i depèn de,
la
del moment.
O la col·locació de la cartelleria dels, exacte, dels establiments fora dels
límits. D'aquestes pissarres que volten per tot arreu i que es pleguen i es despleguen.
Doncs tots aquests aspectes que haurien de ser controlats, i més enllà d'això, doncs, altres aspectes relacionats també amb la jardineria, amb el mobiliari urbà, etc. Doncs, bàsicament, clar, va dir Ricard Vicente que té poc sentit presentar una moció per instar el govern a que es compleixi la normativa vigent, perquè de fet, doncs, si hi ha una normativa, no cal fer una moció que obligui el que ja s'hauria d'estar obligat, però com a mínim, doncs, entén el regidor, el portaveu del grup municipal socialista, que era un toc d'atenció aquesta moció a l'hora de plantejar determinats problemes que afecten, en definitiva, la convivència a l'espai públic. Adrià Pet va lamentar la privatització parcial de l'espai públic, que representa la instal·lació massiva o molt, molt sovint de terrasses, perquè doncs, malgrat que pot representar un rendiment econòmic per l'Ajuntament, doncs també representa una molèstia en el trànsit pels carrers. Jorge Guerrero es va mostrar plenament d'acord amb la moció. Jordi Mas, en nom del govern, va dir que s'estan fent actuacions, però va reconèixer que en alguns casos cal millorar i per tant cal avaluar cas per cas, perquè va reconèixer que la de les terrasses és una problemàtica molt complexa. Vinyet Lluís, des de que Vinyet Lluís va parlar o va demanar paciència pel tema dels tombantes, doncs el mot paciència l'envoltà de força. I de fet va dir Vinyet Lluís que la paciència hi ha de ser i que doncs que s'ha de continuar treballant, perquè doncs, agafant també el que havia comentat Jordi Mas, el tema és en si força, força complex. Lluís Mercè, referint-se específicament als punts adreçats al manteniment de l'espai públic, que és la seva competència, va explicar que les brigades de jardineria estan fent tasques sobre també el mobiliari urbà, i va sortir l'exemple del parc de Can Robert, on va explicar Lluís Mercè que doncs, del manteniment del jardí del parc de Can Robert o del parc de Can Robert se n'havia de fer càrrec la Junta de Compensació, que va fer el parc. La Junta de Compensació,
parèntesi aquí, saben vostès que la Junta de Compensació és aquella agrupació de propietaris de terrenys del pla parcial, que es constitueixen precisament en això, en una junta, per desenvolupar tot el que és aquesta zona, l'urbanització d'aquesta zona, i és l'Ajuntament qui després d'uns anys recepcionaria en aquest cas el parc de Can Robert.
Han passat... són 5 anys el període durant el qual la Junta de Compensació s'ha de fer càrrec del manteniment de la zona, del manteniment de la zona urbana, i en aquest cas sembla ser que la Junta de Compensació se'n va fer càrrec els primers 4 anys, però el cinquè no se'n va fer càrrec, i l'Ajuntament li ha girat a la Junta de Compensació doncs el rebut del manteniment, però el manteniment doncs sembla ser que és complex, i especialment el parc infantil està en força mal estat, és de fusta, i va dir Lluís Mercè que està podrit, i per tant doncs no s'hi fa el que s'hi pot, però de moment tampoc s'hi pot fer gaire més, segons va dir, repeteixo, el regidor d'Espai Públic.
I un manteniment que importa una quantitat força elevada, sembla que va parlar d'uns 90.000 euros, Lluís Mercè, no?
Sí, que és 85.000, sembla que 85. Va dir, que és el que han girat a la Junta de Compensació.
O sigui que, diguem-ne, tot aquest import hauria de servir per reacondicionar el parc de Can Robert, però mentrestant, òbviament, Ricard Vicente feia evident les queixes que més d'un de vostès també han dit quan han passejat pel parc de Can Robert, de la situació de degradació que viu aquell espai, que en el seu dia va ser motiu de premi de disseny de jardí, d'espai enjardinat.
Ignasi Garrigó, per la seva banda, va defensar també la tasca, que la bona feina, segons va dir, que s'està fent a les platges, també un aspecte, un altre dels aspectes concrets que al que apel·lava la moció de Ricard Vicente, que va acabar doncs recordant això, que bàsicament es tractava de insistir en la necessitat que l'Ajuntament sigui més curós en l'aplicació de les mateixes normatives que s'autoimposa, doncs, per permetre la convivència ciutadana. Com dèiem, finalment es va portar a votació, també va ser aprovada aquesta moció del grup municipal socialista per unanimitat. Escoltem.
La voluntat d'aquesta moció neix de la situació de les terrasses, del servei de terrasses, dels establiments, les terrasses que posen a la via pública. I a partir d'aquí, doncs, per això és la moció, per instar el govern municipal a complir la normativa vigent de terrasses i aplicar un conjunt d'actuacions per garantir la convivència ciutadana, perquè entenem que una cosa va completament lligada amb l'altra. En el seu dia, quan es va fer la modificació de la normativa de terrasses, aquest grup municipal ja va advertir que consideràvem que permetia certa discrecionalitat a l'hora d'aplicar i que portaria problemes. Aquesta era la primera. Enteníem que l'incompliment d'aquesta normativa, entenem que l'incompliment d'aquesta normativa va més enllà d'unes cadires més al carrer, que implica molts problemes, que dificulta la convivència ciutadana i que malmeten el benestar dels nostres veïns, com ara un augment de soroll al carrer que impedeix el descans dels residents, per dir-ne un exemple molt clar. Clar, nosaltres, i ja, sabem, ja ho sap l'equip de govern amb l'esperit crític que, ens, que creiem ens representem, quan anem per certs determinats eixos centrals del poble on hi ha molta activitat de botigues i veiem el que veiem, la veritat és que com a mínim sentim vergonya i certa sensació veritable de descontrol de l'espai públic. I això s'ha d'aturar. Per tant, aquesta moció és el que pretén. Entenem que les coses no s'estan fent prou ben fetes i que certament no només hi ha una sensació, sinó que hi ha un fet de que a nivell de via pública, a nivell de terrassa sobretot, i a tot allò que hi va lligat, doncs cal millorar i molt. I acabem de començar la jornada, diguem-ne, forta d'activitat de botigues i d'eixos comercials, ja que estem a portes de l'estiu. Vale? Hem d'entendre que cal fer una reflexió a la situació actual, que hi manca atenció directa. Entenem que totes les terrasses estiguin degudament marcades i senyalitzades horitzontalment, que continuï la feina feta en aquest sentit i que incomprensiblement veiem que en alguns moments sembla que s'hagi aturat. Que sancionin falta molt greu el fet que l'explotador delimiti mutu proprio, perquè li dona la gana, un canvi de la situació de la seva terrassa o de les dimensions de la seva terrassa amb senyals horitzontals diferents a les realitzades a l'Ajuntament, cosa que considerem molt greu. Que no es permeti l'instal·lació de pissarres i altres elements fora dels límits de la concessió, com així quedava marcat. Que es compleixi la normativa que regula les estructures desmuntables de les terrasses. Que es garanteixi el deure de netejar l'espai públic un cop recollida la terrassa. Tot això ho marca la normativa. Per tant, estem demanant, exigint que es faci. Diferenciar l'horari permès d'obertura de les terrasses del de l'establiment de pública concurrència, que no té per què ser el mateix i no ha de ser el mateix. Un espai pot estar obert i la seva terrassa no té per què estar oberta al mateix horari i fins al mateix horari que està l'establiment. I activar el règim sancionador de l'ordenança de terrasses, ara que en el passat ple dèiem que ja havíem arreglat tot el tema, ja s'havia aprovat, ara faltaria saber si ja està publicat i en el cas que estigui publicat doncs que es faci immediatament doncs tot el que s'hagi de fer. Entenem el que dèiem. A partir d'aquí, aquesta sensació que trobem a l'espai públic, sobretot que ve del tema de les terrasses, és el que demanem com a acords, i és el que va a aprovació de la moció, doncs exigir el compliment de la normativa vigent de les terrasses per tal de garantir l'ús de l'espai públic per a tots els sitgetans i sitgetanes, que és el que comentàvem ara. A la vegada, i per un plantejament de bona ciutadania i de millora de la ciutadania, volem demanar establir amb la policia local i els Mossos d'Esquadra un conjunt d'actuacions per augmentar la seguretat a la via pública, prohibir la venda ambulant i perseguir els delictes contra persones, el patrimoni i la salut pública. Sabem que s'estan fent actuacions, però no ens semblen suficients o no resulten suficients, perquè amb algunes declaracions de la regidora de Governació de fa unes setmanes, creiem que no és suficient dir que paciència. La paciència la tenim tots, i els primers els veïns, però cal poder donar alguna solució més. Sabem que és difícil, però cal poder dir alguna cosa més. No creiem que sigui de rebut dir fins aquí. En tercer punt, demanem impulsar una campanya de sensibilització adreçada als ciutadans i als visitants
per tal de difondre conductes apropiades i la necessitat de respectar la convivència i la conservació de la nostra vila. Sempre està bé recordar i fer determinada campanya amb els recursos mínims que siguin necessaris. No estem intentant cap demanda de recursos per una gran campanya, sinó que hi treballem. En el quart punt, dissenyar noves mesures per augmentar el nivell de neteja de l'espai públic, carreres, voreres, platges, passeig. Hi ha algunes zones que estan bé, i en altres, si anem més per la perifèria del poble, que no estan tan contents. Per tant, no m'estic referint només a la part que segurament més visiten els ciutadans, ai, els visitants, sinó els del dia a dia, els que hi viuen cada dia. Hi ha zones que mereixen també tenir les coses en condicions. I en cinquè i darrer punt, dissenyar una actuació urgent de reparació i reposició del mobiliari urbà i de millorar l'estat de conservació de parcs públics, jardins i zones verdes. Alguns estan bé, altres, com comentàvem abans, per circumstàncies que siguin, com el parc de Can Robert, no ho estan. Per tant, la voluntat d'aquesta moció, que esperem que s'hi adhereixin la resta de grups, perquè no deixa de ser aplicar el que diu la normativa i posar-nos les piles, doncs és, a partir del problema de les terrasses, que hi és i és greu, i ja fa temps que és greu, i per tant no podem permetre que ningú s'agafi a la torera, canviar-se les terrasses ni fer cap tipus de canvi que no estigui aprovat per una administració. Doncs ser molt durs amb l'aplicació, molt contundents, i a partir d'aquí altres mesures que ajudin a la bona convivència, que estem a les portes de l'estiu i que fa falta que tots ho tinguem present. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Vicente. Més intervencions? Endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP ens adhirem a aquesta moció. Considerem que la concessió de terrassa suposa la privatització parcial d'un espai públic, un espai de tots, i per tant entenem que a banda d'un benefici econòmic pel nostre consistori, no pot comportar un mal de cap pels vilatans. I per això donarem suport a aquesta moció, perquè entenem i hem vist que, com vam presentar fa poc a les preguntes al ple, crec que fa un ple o dos, hi ha greus abusos en aquest aspecte, i cal sobretot tenir cura en aquells punts on realment hem pogut copsar últimament que el passeig o poder caminar per aquelles zones és realment complicat, sobretot el cas de setmana. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Senyor Carretero.
Sí, gràcies, senyor Forts. Bien, la moción, el espíritu de la moción. El espíritu de la moción lo compartimos, aunque vemos que en la exposición, la parte expositiva de la moción, pues se centra sobre todo en el tema de terrazas y de la venta ambulante, y después en los acuerdos, pues hay algunos acuerdos que son como bueno, pues ya que estamos, además le pongo esto, ¿no? El número 4, diseñar nuevas mesuras para aumentar el nivel de neteja al espacio público, carreras, bureras, playas, etcétera. Este pleno va de mantenimiento, porque realmente pues esto es mantenimiento. Es mantenimiento y estamos totalmente de acuerdo, o sea, para nosotros sería una prioridad el mantenimiento para tener pues los espacios de nuestro pueblo pues dignos, y que de verdad, como usted ha dicho, que no se nos caiga la cara de vergüenza cuando vienen los visitantes, no solo estos espacios, sino también pues los equipamientos. Pero vemos que está aquí como un añadido que no tocaba en la moción tal y como se está desarrollando la parte expositiva. Igualmente el punto 5 pues es también un tema de mantenimiento, ¿no? De los parques públicos, los jardines, zonas verdes, etc. Totalmente de acuerdo, lo compartimos, ya lo hemos dicho anteriormente en el pleno. Yo creo que viendo que estos temas son realmente puntos donde coincidimos, lo que tendríamos que hacer es lo que decíamos antes al principio del pleno, ponernos de acuerdo, hacer unos planes de mantenimiento que creamos que son los adecuados, bueno, no nosotros, sino los técnicos, que son adecuados para mantener los espacios en condiciones, y comprometernos, esté quien esté en el gobierno, a tener esas partidas presupuestarias año tras año, priorizándola pues por encima de otros temas, como pues podía ser, y es mi caballo de batalla, pues el tema para mí sobredimensionado en este ayuntamiento de la comunicación. Pero podemos ahí, yo creo que es un tema que viendo que estamos de acuerdo deberíamos trabajar. En el tema de las terrazas, concretamente las terrazas, totalmente de acuerdo de que con la ordenanza, o sea, la ordenanza actual, si se aplicara el régimen sancionador y se hiciera cumplir, yo creo que no habría problemas de convivencia. Los problemas de convivencia vienen ahora cuando realmente pues los concesionarios, pues por la necesidad, por el volumen de gente que albergan y sobre todo por la ley antitabaco que los ha obligado pues a tener la necesidad de tener unos espacios abiertos donde poder servir y que los clientes puedan consumir tabaco, pues de forma espontánea pues amplían su concesión sin el derecho, y eso hay que controlarlo, totalmente de acuerdo. Y se ha sido en este pueblo históricamente laxo en la aplicación de estas ordenanzas. Esta ordenanza no es de ahora, viene de atrás, se hizo una modificación, es cierto, pero realmente los problemas vienen en el momento en que la laxitud con la que se aplica esta ordenanza, ya sea por falta de recursos, ya sea porque no se tienen los mecanismos para instruir los sancionadores adecuadamente desarrollados dentro del ayuntamiento, pero es la pura verdad, y no es de esta legislatura, porque esto viene de más atrás. O sea, creemos también que es prioritario poder desarrollar esos mecanismos para poder tener una actividad inspectora y una actividad de sancionadora pues suficiente para poder contener esta problemática que existe y que yo también como regidor de gobernación he vivido cuando estuve en el gobierno. Respecto a la venta ambulante, hombre, yo le he de decir que la policía local vierte muchos recursos, por lo menos cuando yo estuve, en intentar controlar este tema, y que gracias a esos recursos en Sitges el problema, que puede aparentemente verse muy grave, no es más grave, y esto no es consuelo, no es más grave que en otras poblaciones. Y hay que seguir luchando, totalmente de acuerdo, pero para seguir luchando ahí pues se necesitan recursos. Y recursos pues son medios técnicos y humanos para poder luchar contra estas. Mossos de Escuadra y Policía Local están coordinados para luchar contra este tema. Y contra otras muchos, porque en el punto 2 aquí también se añade un potipoti de perseguir los delitos contra las personas, contra el patrimonio y la salud pública. Es que esto ya lo hace, y se hace de una manera coordinada, Mossos de Escuadra, Policía Local y otros cuerpos de seguridad del Estado. Porque sabe hacer así, porque no va cada uno por su lado. En la problemática concreta de la venta ambulante, ¿se podría hacer más? Sí, con más recursos. Totalmente de acuerdo. Si hay que priorizarlo, estamos ahí. De acuerdo. Sí. O sea que en principio la moción a nosotros nos parece que está en la línea de nuestro pensamiento, como de hecho ya habíamos comentado usted y yo personalmente. En el tema de la sensibilización, y la necesidad de respetar la convivencia y la conservación de nuestra vida. También en otras legislaturas, bueno, desde el 2006 existe en este municipio una ordenanza cívica, una ordenanza de civismo. Contempla precisamente muchos comportamientos que son incívicos y que originan pues problemas de convivencia. Ordenanza que desde el 2006 podemos decir que no se había aplicado. Sí, se hizo una campaña de sensibilización, la recuerdo, en la anterior legislatura, con banderolas, algunos que eran tapones, bueno, en fin, había varios eslogans pues denunciando o invitando a la población y a los visitantes pues a convivir y no hacer ciertos comportamientos que iban en contra de la convivencia. Está muy bien, quizás se tendría que hacer. De hecho, con el tema de la venta ambulante sí que se han hecho varias campañas al respecto. A lo mejor había que reforzar, y también lo que se hizo es poner, no sé cómo estará ahora, pero se puso en marcha lo que era el régimen sancionador de la ordenanza del civismo. Esto fue en la temporada pasada, y en algunos casos pues en temas concretos, como tema de carteles, que ahora veo que también carteles pegados en las paredes, ahora veo que también se está desmadrando, pues se consiguió una reducción de los mismos a través pues de esa acción inspectora y acción de sancionadora. No sé cómo está el tema, porque se articuló junto con los técnicos un procedimiento para que se pudieran generar todos esos procedimientos sancionadores. En definitiva, yo el punto 3 lo orientaría hacia el tema de la ordenanza cívica. Existe, y si existe es para algo. Se revisó se debe revisar, porque es una ordenanza pues que lamentablemente nos encontramos con muchas limitaciones a la hora de la aplicación, pero yo creo que se podía incluir en el tema, en el punto número 3. Con todo esto, pues decirle que nosotros votaremos a favor de esta moción. Gracias.
Gracias, señor Carretero. Señor Mas, tengo la palabra.
Sí, gracias, señor Batlla. Bueno, respecte a tota la intervenció del senyor Vicente, pues home, l'acord 1, del 5 ja l'acord 1, exigir el compliment de la normativa vigent de terrasses, Pues sí, evidentment estem d'acord, eh? Per tal de garantir l'ús de l'espai públic a tots els sitgetans i sitgetanes. Evidentment no podem no estar d'acord amb exigir complement de la normativa vigent, evidentment. Però deixi'm fer-li alguna reflexió. Jo estic veient en aquest ple i també li pregaria que no s'expulsés tan fàcilment la responsabilitat d'haver governat aquest municipi la darrera legislatura, sobretot perquè la situació d'establiments, la situació dels locals, la situació de les terrasses que ara tenim nosaltres aquí, de fet ve derivada del seu pla d'usos que van aprovar el 2008. I aquest pla d'usos, per desgràcia, ens encotilla molt amb tot el que podem fer respecte a les terrasses. És un pla d'usos que cal revisar, suposo que estarem d'acord. És un pla d'usos que es va elaborar, evidentment, en unes circumstàncies molt diferents de les actuals, però jo li pregaria que sigui molt conscient i molt responsable en el que vam fer el 2008, perquè de fet és el que en certa manera ha derivat fins a l'actualitat. També un altre punt que no comenta aquí, jo penso que també hem de tenir tots molt present que s'ha d'exigir també una responsabilitat molt clara dels empresaris en aquest aspecte. És a dir, les activitats econòmiques són les responsables de l'impacte real que causen sobre els veïns. Això, que a vegades ho obviem, que no, a vegades no ho constatem, és un punt clau per solucionar el problema, perquè dintre de la fórmula de la solució està evidentment una activitat econòmica, un empresari que en el seu dret de voler fer un benefici està evidentment ocupar un espai públic i per tant cal aquesta regulació per part de l'Ajuntament. I ja finalment, en buscant aquesta millora d'eficiència, aquest compliment més efectiu, jo diria, de la normativa que vostès reclamen, els anuncio que properament es crearà una unitat transversal que realment ha d'intensificar tot el treball dels diferents professionals que estan a la casa en aquests àmbits i que ajudarà en definitiva a un major control i una major eficiència en la inspecció, la sanció i les activitats de disciplina de la via pública, que espero donin fruit molt aviat i permetin millorar alguns dels aspectes que avui en dia estan succeint. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Senyora Vinyet Lluís.
Bé, en primer lloc dir-los que la preocupació d'aquesta regidora també és tots aquests punts que vostès es presenten aquí, tant el punt número 2 com el punt número 3. Quan vostès diuen de fer un seguiment als Tous Manta i diuen que jo vaig dir paciència, poder no em vaig explicar prou bé, però vull dir que la constància i anar fent que els policies i ara actualment també els Mossos d'Esquadra passin pels carrers on tenim els Tous Manta fa que això dissuadeixin amb aquestes persones. Vostè deu saber que la legislació segons quines coses no ens permet i per tant aquí sí que li tinc que dir que la paciència hi ha de ser-hi. És cert que l'ordenança cívica la tenim per multar i és cert que ja s'han començat a multar aquelles persones que compren amb aquests Tous Manta. Sabem que quan marxen d'un lloc van a un altre i el que hem de fer és dissuadir-los d'una manera o altra. Dir-los també que hem fet una reunió ja a Policia Local i Mossos d'Esquadra i hem fet uns dispositius per poder actuar. De totes maneres, aquests dies que no hem tingut encara els Mossos d'Esquadra, el que sí que hem fet des de Policia Local és pagar hores per poder fer aquest treball més intens. Val? I després dir-los que, com l'any passat, el 2013, els Mossos d'Esquadra, a partir de juliol, tindrem els arros i també un grup de paisà per reforçar totes aquelles actuacions. Abans hem parlat del botellón i també com que és una cosa que realment ens preocupa i és una cosa que la vivim sobretot els caps de setmana des de policia local, dir-los que és una preocupació molt important, dir-los que estem fent actuacions i fins i tot la policia està parlant amb pares d'aquests menors que trobem doncs, pel carrer i que realment estan entre els 14 i 16 anys, perquè després els altres ja fan un altre tipus de vida o es posen en altres indrets. Però sí que és veritat que la senyora Nuri García ha dit que hi havia un lloc que era l'Espigó, però deixi'm-los dir que no els diré el lloc, però que n'hi ha tres més o quatre, i que tots ells els estem doncs, sí, portant a terme tot el seguiment que puguem fer. És trist, però també no els hem de deixar d'estar a sobre, i també dir-los que des de les escoles, sobretot els nens ja de sisè de primària i quan ja van a l'ESO, doncs tenen, se'ls fa un seguiment i se'ls fa bueno, com una classe, diguem-ho, didàctica per referir-se doncs, a totes aquelles actuacions que no han de fer i les conseqüències que pot portar. Jo dir-los que no defallim en tirar això endavant i que treballarem al màxim perquè bueno, tot aquest jovent doncs, es pugui reconduir. Gràcies.
Gràcies, senyor Villalluís. Senyor Mercè, teniu la paraula.
Bé, gràcies, senyor Valla. Senyor Vicente, les piles me les vaig posar el dia siguient d'entrar a treballar aquesta legislatura amb aquest ajuntament. I sense cap acritud li diré el següent. Em vaig trobar amb un departament destrossat, tant de jardín... No, jo li comento. I a més arruïnat. Vale? No, és veritat, no hi tinc que, sense cap acritud li estic dient, de veritat. És veritat que es devien 15 milions entre CESPA i la Mancomunitat, que vostès van deixar penjats. És veritat que el mes d'agost anaven 13 empleats de CESPA al carrer, van fer una vaga de cel, vale? Vam tindre un estiu molt, però molt dur, però en aquests moments li faig a mà, i l'any passat ja va haver una millora bastant, i aquest any encara haurà més millora, li faig en mà aquest document amb el qual veurà vostè que crec que estarem ben servits. Amb el tema de la jardineria només comparteixo, no la comparteixo, tinc que felicitar també amb els jardiners d'aquest municipi. Quasi mai havíem tingut la jardineria tan bé com la tenim ara, de veritat, tant les urbanitzacions com, sí, exceptuant el parc de Can Robert, que ja li he dit abans el que estava passant, vale? I tant els col·legis com tot. Abans vostès tenien quatre brigades de jardineria amb les quals van marxar abans de final d'any del 2010 perquè vostès no els pagaven i va quedar tot abandonat. Una jardineria que durant 6 o 7 mesos queda abandonada, l'entrada a Sitges hi havia herbes d'un metro al passeig Villafranca i així successivament amb totes les urbanitzacions. Llavors posar això amb solfa, comprar maquinària perquè tot estava espatllada i vamos, per dir un tema, es havien comprat 7 màquines de motosierres quan va haver el temporal aquell i en quedava una i espatllada, ¿vale? Llavors, a partir d'aquí s'ha posat en solfa la jardineria. L'únic que li tinc que donar tota la raó és amb el tema mobiliari urbà. Amb el mobiliari urbà estem fent unes proves ara amb l'empresa Panther per al tema d'antigrafiti i que no es puguin enganxar res amb els fanals, tant el tema dels enganxines com això que saltarien. Llavors estem fent unes proves, les hem començat a fer a les lletres de Sitges, veurà que es tornaran a repintar totes les lletres davant, ho dic perquè si algú les veu, durant 3 setmanes un tros de l'última lletra de Sitges es veurà pintada i també una bala de l'esquí davant, que estem fent aquesta prova amb aquesta pintura especial antigrafiti que no es veu res, que no queda transparent, que amb el puesto que hi ha poro no penetra, repeleix tot el que se li enganxi allà. Llavors, amb això sí que li dono tota la raó. Hem començat ja a revisar tot el que és els bancs, s'estan pintant tots els del passeig, s'està començant a fer dintre de les possibilitats també que tinc, de que tinc un pintor i mig. ¿Vale? Però, de veritat, s'està fent el que es pot. Voldria tindre més, però de moment pues, es veu que no es pot agafar més personal pues, perquè per llei no es pot fer, llavors estem fent tots els esforços que puguin. Ja ha vist vostè abans que també en la brigada de paletes els he felicitat perquè estan fent un gran treball i és cert de que en aquests moments jo estic molt content de les brigades municipals i els felicito una altra vegada. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. I per finalitzar, senyor Garrigó, per les referències que feien a platges en la part d'acords de la moció.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres, des de la regidoria de platges i del servei de platges de l'Ajuntament, estem fent un gran esforç per dia a dia millorar-nos. A partir de l'1 de gener ja tindrem quasi 22 persones treballant, a partir de l'1 de gener tindrem 22, de juny, tindrem 22 persones treballant des del manteniment, tractoristes, persones que treballen amb la neteja dels lavabos, per millorar cada dia a dia més la neteja de les platges. Jo crec que hem fet un gran esforç, s'ha vist una millora a les platges, i sí que és cert que tenim que seguir millorant, però estem en aquest tema. Les mancances que tenim en aquests moments, no tenim més recursos per augmentar, i amb el que estem fent, jo crec que tenim que felicitar el que és el servei de platges per la seva tasca i la seva feina. Gràcies.
Gràcies. Intervencions dels grups municipals o del grup proposant. Endavant.
Moltes gràcies. Jo també agraeixo la tasca que fan els treballadors municipals. No ho he posat en cap moment en dubte. Estem parlant de criteris polítics, estem parlant de decisions polítiques, estem de destinar recursos on s'han de destinar i no estem parlant dels treballadors. Per suposat, ja compto que segur que fan molt bé la seva feina. Agraeixo el recolzament dels dos grups polítics que recolzarà la moció. No m'ha quedat clar si el Partit Popular demana alguna cosa concreta en el punt 3. Què faci? Ara, doncs farem que consti, li faré un nou redactat, impulsar una campanya de civisme entorn de la campanya de civisme, d'acord, i ho canviarem. Poca cosa més, perquè crec que la idea era posar sobre la taula la problemàtica de les terrasses, i pel que he escoltat del regidor Mas, em ve donar la raó de que cal millorar moltes coses i, per tant, em reconeix que hi ha una problemàtica amb les terrasses. Si el punt número 1 queda solucionat, mira, quasi que em donaré molt satisfet, i després vindran tots els altres, però el número 1 era la gran idea d'aquesta moció inicial. I no entraré en el tema de les herències. No entraré perquè ha sortit moltes vegades en aquest ple, i més d'una vegada també he dit que és un discurs, una manera de tractar les coses absolutament infructífera, que no serveix per res. del que tu vas trobar quan jo vaig entrar, que el que vas tornar i aquest bucle que no sé quina voluntat té, però que els ciutadans solucionin alguna cosa o els ciutadans tinguin solucions amb el seu dia a dia, segur que no. I li diu un que, malgrat ser del partit que abans governava, no té res a veure, perquè vaig començar la meva legislatura al juny del 2011 i no he tingut mai cap responsabilitat de govern en aquest Ajuntament. Però assumeixo, però de la mateixa manera que jo no li estic retraient cada 5 minuts, que porten 3 anys i que moltes de les coses que s'haurien d'haver solucionat no s'han solucionat, i ha passat més de la meitat de la legislatura, una tercera part, no em vingui a dir-me que si l'herència, deixem l'herència, perquè no és manera de solucionar cap cosa. Així he cregut des del principi i és el mateix discurs que he fet servir durant 3 anys. A partir d'aquí, si volen entrar en aquest tema, que pensava que hi havíem deixat una mica enrere, sincerament, ho lamento, però crec que no aporta res i, per tant, no seguiré donant bombo a això. Espero que amb el tema de les terrasses doncs se n'en surtin, es pugui aplicar. I en el fons, només estem demanant que es compleixi la normativa, imagina't on estem arribant, que es compleixi la normativa. Si arribem a bon port amb això, ens donem més que satisfets. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carvicente. Senyor Adrià Pet, té la paraula.
Bé, des de la CUP voldríem demanar que no s'inclués la ponència de convivència de la normativa de civisme, perquè en el seu moment l'Assemblea Unitat Popular, embrió d'aquesta candidatura, es va oposar frontalment. El barri del qual jo estava a la Junta de l'Associació de Veïns no va signar la ponència, vull dir, nosaltres no podem acceptar. Vull dir, seria complicat per nosaltres votar a favor d'això. Sí. Gràcies, i també volia agrair abans la adhesió de les nostres propostes, que no ho vaig agrair. Vull dir, gràcies.
Per tant, la proposta d'incloure-ho queda el text original. Molt bé. Senyor Mercè.
No, només és per dir-li al senyor Vicente que, clar, jo no hi era, jo no sé què, però sí que els que vam entrar sí que ens ho vam trobar i vam patir les conseqüències. Llavors, vostè, com ha dit el Jorge, vostè ha posat el 4 i el 5 aquí per omplir la moció, perquè passant per Valladolid m'encuentro con el Pisuerga, no? I això és el que han fet vostès, home. Moltíssimes gràcies.
la frase o la dita popular "aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid". És una reversió, però bé, la que va fer servir Lluís Mercè per contestar alguns apunts d'aquesta moció del Partit dels Socialistes que va defensar Ricard Vicente i que volia, en el fons de tot, ens sembla que és un desig col·lectiu que aquesta qüestió de les terrasses es pugui ordenar una mica més, com li va reconèixer Jordi Mas, que el desig final o l'objectiu final, que és la reordenació de la qüestió de les terrasses, que en alguns moments, doncs, veritablement ultrapassa la capacitat de fiscalitzar o de vigilar del propi ajuntament, doncs sigui possible, com a mínim, o que s'intenti que s'hi posin més esforços perquè sigui possible. Per on seguim, Joan?
Doncs ja seguim per les preguntes, tant les dels grups municipals com les que finalment també presentava el públic. De fet, hem fet un petit pack relacionat amb l'Ateneu i...
Ateneu Soroll, eh?
Sí, Ateneu i Soroll. I per tant, doncs, res, fem un breu esment de la resta. Bàsicament podem esmentar que Jorge Carretero va fer referència a una petició, a preguntes anteriors relacionades amb l'accés i també a unes tanques a les instal·lacions esportives que sembla ser que estan en vies de resolució, per una banda. També, a preguntes de la CUP, l'alcalde va explicar que ara mateix es va acabar el que has comentat a l'inici, el torn d'urgència, o sigui, la urgència de la vigilància,
sí, de la contracta,
del pas sota la via, i que, doncs, un cop s'hagi acabat el procediment normal, tornarà a haver vigilància. És el que va dir l'alcalde. No va explicar si la vigilància serà completa o parcial, però va dir que tornarà a haver vigilància. Més enllà d'això, també ressenyar algunes consideracions del públic. També hi havia, doncs, ciutadans de les botigues preocupats per les guinguetes de la zona de la platja de les botigues, o per exemple un veí també d'Aiguadols, també preocupat per la marxa i pels problemes, pels aldarulls que determinats brètols poden provocar després de les festes que pugui haver a la zona del port d'Aiguadols. Vinyet Lluís se li va comprometre, doncs, a destinar una vigilància específica en aquella zona.
Aiguadols, que va ser protagonista de dues coses, Jorge Carretero, que parlava també de les dificultats d'aparcament, que ja va ser motiu també d'una altra intervenció en un altre ple, quan hi ha activitat esportiva, i a Aiguadols òbviament n'hi ha molta, hi ha veritables problemes i discutides relacionades amb aparcament. I l'altre, el que acabes de comentar, que ahir també es va fer evident en l'apartat de pregs i preguntes.
Altres aspectes, per exemple, Jaume Torres, l'exregidor, també feia referència al camí del Bosc de Can Bruguera, que pel qual hi passen, doncs, vehicles a gran velocitat, i sembla ser que les cadenes estan tretes. Va dir Lluís Mercè que allò és que encara que es posin les cadenes, allò és no és un lloc per passar-hi vehicles. Clar, Jaume Torres va dir que es posés alguna senyal o alguna senyalització, però difícilment, si no respecten una cadena, perquè va dir Lluís Mercè que fins i tot havia anat amb la radial a tallar aquelles cadenes, doncs que difícilment respectaran un senyal de trànsit, no? Però en qualsevol cas, doncs, va quedar sobre el paper la problemàtica, perquè el camí, doncs, hi circula molta gent, a passejar el gos, circula gent en bicicleta, per tant, doncs, és problemàtic que hi circulin vehicles sobretot en velocitat, un lloc que ni tan sols en principi hi poden passar vehicles. I algunes també consideracions més, per
entre
exemple,
altres coses, també va fer referència Jaume Torres a la qüestió de l'Ajuntament i la seva adscripció a l'Associació de Municipis per la Independència, i li va, diguem-ne, que li va qüestionar a l'alcalde el posicionament que va tenir l'equip de govern quan es va posar sobre la taula.
Feia referència, Jaume Torres, a una recent sentència de la qual es van fer ressò els mitjans de comunicació, on un jutge avalava el fet de que un municipi, doncs, hagués decidit pagar els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana. Una moció similar a la que es va portar a terme aquí Sitges i que no va tirar endavant, doncs, perquè els grups que donen suport al govern hi van votar en contra. Miquel Forns es justificava en l'argumentació que havia, doncs, utilitzat el secretari per, doncs, desaconsellar el vot favorable en aquesta moció.
Li venia a retreure Jaume Torres que no posés o que no prioritzés una decisió política per davant d'una decisió, en aquest cas, del parer, de la reflexió que feia el secretari, diguem-ne, prudent davant d'aquesta circumstància, i en tenia Jaume Torres, com un municipi que és de l'Associació de Municipis per la Independència, podia fer valer un posicionament polític davant d'aquesta qüestió. I com comentaves, Alberto Vig va fer referència, o li va d'alguna forma li va demanar explicacions en veu alta Ricard Vicente del perquè del seu posicionament a l'entorn d'aquesta qüestió de la normativa, de la modificació de les instal·lacions de les Guinguetes a les platges de Sitges, fent referència a la platja dels Grills, a la platja de l'Atlàntida, per dir-ho així, perquè entenia que d'alguna forma la institució havia de donar suport a iniciatives econòmiques que poguessin, o com a mínim, en les circumstàncies en les quals estem, que posicionessin Sitges en un lloc de protagonisme en l'oferta turística.
Li va dir la platja dels Grills, jo diria que allò és la platja de les Coves, i al costat hi ha la punta dels Grills, però...
D'acord. Si algú encara ens ho pot matisar més, perquè a nosaltres ens va cridar l'atenció, però desconeixedors com en som, Punta dels Grills, Platja de les Coves?
Jo li diria així. D'acord. Però ho hauria de consultar.
En qualsevol cas, perquè tothom ens entengui, la platja de l'Atlàntida o la zona de l'Atlàntida, aquesta era la que feia referència Alberto Vig en la seva intervenció adreçada específicament al posicionament de Ricard Vicente. Tot això ho tenen vostès, ho podran escoltar ja en el nostre web municipal, l'enllaç al ple íntegre, i podran escoltar totes les intervencions del públic. Però en Joan, com els dèiem, ha resumit algunes que enteníem prou importants per complementar el debat que s'havia donat en el ple municipal.
Sí, també va fer alguna referència, per exemple, Josep Urriols a la reforma de l'Ajuntament, i el fet que la brigada s'estigui dedicant a aquesta reforma i no estigui al carrer, per exemple.
Hi ha una lentitud en la tramitació d'una qüestió que havia comportat en el seu moment, a partir d'una multa que li varen posar en el seu vehicle, va estirar del fil i resulta que darrere hi havia una qüestió d'un establiment
que no tenia els permisos en regla. De fet, es van queixar tant Jaume Torres com Josep Urriols, curiosament dos exregidors, de la no resposta a instàncies presentades davant de l'Ajuntament.
I van requerir en aquest sentit que l'Ajuntament ha de ser referència a l'atenció al ciutadà. Urriols va parlar de l'Ajuntament que està per servir als ciutadans, bé, fent valer aquell valor de les institucions públiques que tantes vegades hem pogut escoltar en totes les legislatures, les d'abans, la d'ara i segurament les que vindran.
I, com dèiem, la resta serà Ateneu i, diguem, col·lateral de l'Ateneu. Ens expliquem. Per una banda, Adrià Pet, com a regidor de la CUP, va fer una bateria de preguntes al voltant de l'actuació municipal en el tancament de l'Ateneu. Va preguntar-li a la regidora de Cultura si havia informat els seus companys del fet de que allò era seu d'una associació cultural. Va preguntar a Jordi Mas els motius, no del tancament, sinó de l'obertura posterior. Jordi Mas va dir que perquè Adrià Pet havia certificat que allò era la seu de la CUP, i Adrià Pet va dir que ell no havia certificat res. Aleshores, com a mínim la cosa va quedar. Llavors va haver pel mig una conversa telefònica que sembla ser que havien tingut entre l'alcalde i Adrià Pet, tot i que tampoc va quedar clar, perquè aquesta conversa va ser entre dimarts,
inici de setmana, no?
Per tant, probablement abans de la reunió,
que va tenir lloc el dimecres,
on Jordi Mas va en principi dir-los a la gent de l'Ateneu que no podien obrir fins que no tornessin a començar de nou el procediment. Jordi Mas va explicar el fet de la reobertura simplement quan l'Ajuntament va tenir coneixement, va dir, de la condició de local social de l'Ateneu, i diguem no es va estirar més del fil en aquest sentit. Després va ser Ricard Vicente el que va preguntar específicament per aquesta qüestió, i també ho sentiran, i després en el torn de preguntes del públic va haver dues intervencions també centrades en aquest aspecte. Per una banda, una veïna del carrer Bonaire, de la plataforma dels veïns del carrer Bonaire, que fa, segons va dir, 6 anys que estan reclamant mesures.
Així ho va dir, 6 anys.
Reclamant mesures per protegir el descans dels veïns, Doncs preguntant si hi havia hagut algun tipus de tracte de favor o d'actuació diferent pel que fa a l'Ateneu respecte de les actuacions que es puguin haver portat a terme al carrer Bonaire en aquests veïns afectats. Això per una banda. I per una altra banda, el president de l'Ateneu, Dani Piques, doncs, que va expressar la seva estranyesa en què el regidor Jordi Mas havia contradit les...
diguem-ne, les conclusions de la reunió que havien mantingut l'alcaldia el divendres.
Correcte. Al voltant del que havia de fer l'Ateneu per tornar a tenir la llicència de bar. Si havia de començar el procediment des de zero o havia de retomar el procediment en el punt on estava anteriorment.
Mm-hmm. O sigui, la modificació d'aquelles mancances que assenyala l'informe tècnic per a la concessió de la llicència, doncs diríem que desbloquejaria la situació i l'Ateneu podria ja aconseguir la llicència. Doncs Jordi Mas sí que ho va dir obertament en el ple d'ahir, que l'Ajuntament li requeria a l'Ateneu començar de nou el procés des de zero, quan Dani Piques va afirmar ahir el mateix que venia a dir el divendres abans de la manifestació, que el divendres a la tarda, aquell divendres de la manifestació, el divendres a la tarda hi havia hagut una reunió a l'Ajuntament en la qual des de l'Ajuntament, des del Departament d'Alcaldia, es va dir a l'Ateneu que resolent aquesta qüestió de les mancances tècniques pel que fa referència a l'establiment de bar-restaurant, es podria tornar a obrir el procés de la llicència i, per tant, desbloquejar-lo fins al final. Tant tornàvem a tenir, diguem-ne, una interpretació contradictòria entre les paraules del regidor i la del president de l'Ateneu, d'acord amb el que el president de l'Ateneu deia que havia passat en aquella reunió al Departament d'Alcaldia.
Per tant, comencem aquest, diguem, pack de temes relacionats en el tancament de l'Ateneu. D'entrada, amb les preguntes i les respostes que feia el regidor de la CUP, Adrià Pet.
Seria per la regidora de Cultura, per la Mireia Rossell. S'ha posat en contacte la regidoria de Cultura amb l'Associació Cultural Ateneu Popular de Sitges en els últims 15 dies per conèixer la seva situació actual?
Sí, bàsicament arrel del Consell de Cultura Extraordinari que farem aquest dimecres es va enviar expressament una convocatòria amb el seu president per aprofitar aquest Consell perquè ell també vingués i pogués parlar de tot l'àmbit cultural referent a l'Ateneu.
Es va posar aquesta regidoria en contacte amb la regidoria d'Ocupació i Competitivitat per fer-li saber que s'estava tancant la seu d'una associació cultural?
Pot repetir la pregunta?
Sí, es va posar en contacte la regidoria de Cultura amb la regidoria d'Ocupació i Competitivitat per fer-li saber que s'estava tancant la seu d'una associació cultural.
Bé, forma part del mateix equip de govern i aquesta decisió va ser tractada dintre de l'equip de govern, per tant en teníem coneixement tots.
D'acord. Llavors eren coneixedors a la Junta de Govern de que estava tancant la seu d'una associació cultural i la de la candidatura que represento i que amb això estava negant els seus drets de reunió i associació?
Contestarem després. Si vol, faré tot el paquet, vale, de l'Ateneu i contestarem tot de cop.
És veritat, com es va dir a Ràdio Maricel, que el regidor de Cooperació i Competitivitat desconeixia que l'Ateneu Popular fos la seu de l'associació cultural Ateneu Popular de Sitges, tot i que en l'ordre de tancament surt diverses vegades esmentada aquesta associació? A nom de qui està la demanda del permís local social amb bar-restaurant del local número 40 del carrer Sant Bartomeu? Per quina raó es va despresentar el local el divendres 16 de maig? Saben que per la utilització de local social i seu de candidatura política com a activitat inocua no està subjecte a autorització i que el seu presentament pot suposar un delicte contra el dret d'associació i reunió i un possible delicte de prevaricació? S'han plantejat la dimissió del senyor Jordi Mas per aquests fets? Moltes gràcies.
Senyor Mas.
Sí, senyor Batlle. Senyor Pet, sempre estem parlant, la comunicació prèvia que vostès van fer al febrer del 2012, classe d'activitat que vostès van demanar la comunicació prèvia, bar, restaurant. Sempre estem demanant, sempre estem parlant d'una activitat econòmica que fa, evidentment, l'Ateneu Popular al local de Sant Bartomeu 40, una activitat de bar-restaurant. I sempre que es parla de la resolució, sempre que es parla del precinte, sempre que es parla de tot això, s'està parlant de l'activitat de bar-restaurant. Per tant, el que es precinta el dia 12 de maig és un bar, una activitat de bar-restaurant que no compleix la normativa vigent i que, per tant, com sempre hem dit ara, fins ara, apliquem la normativa i tirem endavant. Si vostè es fixa amb els fonaments jurídics de la resolució, són els fonaments jurídics en els que es basa totes les activitats de bar-restaurant. És la llei, la regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives, i la llei també de protecció contra la contaminació acústica. Tota l'actuació, reitero, repeteixo, s'està fent en base a la seva demanda de sol·licitud d'activitat de bar-restaurant. Em sorprèn també que em digui això quan venen els seus representants a negociar, a parlar amb l'Ajuntament, amb el gremi d'hostaleria, evidentment, perquè estan parlant sempre d'un bar-restaurant. Un bar-restaurant que no complia les regulacions, que no complia la normativa, que des de fa més de 2 anys ha vingut, diguéssim, no acceptant, no col·laborant amb l'administració per tal de diguéssim, arreglar, solventar tots els problemes derivats que afecten i que molesten els veïns, i que fins i tot molt abans de Setmana Santa es va avisar que després de més de 2 anys d'avisos, d'informes desfavorables, s'havia d'actuar immediatament. A més, vostè va manifestar, com ha dit ara, que jo és la seu de la CUP, fet que sincerament jo desconeixia, no sabia que el bar-restaurant del carrer Sant Bartomeu era la seu de la CUP, no ho coneixia, ho sento, sincerament no està dintre l'expedient cap informació, cap descripció, cap certificació que digui que la seu de la CUP és allà a Sant Bartomeu 40. Per tant, si no està l'expedient, malauradament no ho sé, no podia saber. En definitiva, el que es tracta sincerament aquí és de sopesar l'impacte d'una activitat econòmica amb el respecte dels veïns. I això, senyor Pet, li haig de dir que per nosaltres el respecte dels veïns és una cosa sagrada, que no podem permetre activitats econòmiques manifestament molestes pel descans dels veïns, i que evidentment intentarem aplicar tota la normativa vigent per tal de que hi hagi aquest equilibri entre l'activitat econòmica que vostès practiquen i el descans que es mereixen els veïns.
Gràcies, senyor Mas. Senyor...
Llavors, si no va canviar res, per què es va despresentar el dia 16? No, jo no em vaig posar en contacte, vull dir, amb vostè en cap moment. Jo vaig parlar amb vostè, sí. Però en tot cas, vull dir, la raó, en teoria, vull dir, si vostès tenen que, segons la Generalitat, l'associació cultural està en el Sant Bartomeu número 40 ja des de fa 2 anys. És la seu d'una entitat social, d'una associació cultural. Vull dir, ho era el dilluns dia 12 i era el divendres dia 16. I llavors el que m'està dient de bar social, a més surten els documents de la demanda local social en bar-restaurant, us surt el document on es fa la demanda, i a més la fa l'associació cultural de Teneu Popular de Sitges. Seguim amb les preguntes. Tenim una pregunta per la regidora de Governació. Quantes sancions té l'Ateneu Popular de Sitges actualment? Quantes vegades ha vingut la policia?
Home, no m'agrada que riguin. A veure, jo no tinc tot el cap les que es van fent diàriament. Per tant, nosaltres apretarem un botó i sortirà tot el llistat i us el farem arribar. Gràcies.
I una altra pregunta, també que era, per quina raó es forma primer el Consell de Comunicació Local que ha sigut afectat de la reapertura del local estructural popular de Sitges, i per què no va informar la CUP que era la raó per la que volia el local?
Això mateix el motiu.
No es va informar, que a nivell de la conselleria que s'obria, no?
Si no recordo malament, vam tenir vostè i jo una conversa per telèfon al migdia
del dilluns o del dimarts, penso que va ser. El dimarts, em sembla que va ser.
Vam entrar a portar, no volíem entrar, perquè volíem entrar, perquè volíem entrar, perquè algú es va portar i tornar a entrar. No, era aquesta l'únic.
I llavors va produir...
El que ho dèiem d'allò dels micros. Mira, ara he pensat en aquella conversa amb Francisco Sánchez del FabLab que deia la transmissió en digital. Bé, doncs visca la transmissió analògica, que és la que permet aquesta escandalera de fons mentre ens sembla intuir algú que parla.
Tot i que el micro s'encén amb un sistema digital,
no,
que és el dit
que és el
sobre el botó.
Però ja està. Doncs bé, no vam poder acabar d'escoltar la intervenció d'Adrià Peta. El primer dels blocs que ens presentava en Joan en el torn de preguntes del públic, ara ve un segon que és el de la veïna portaveu, no encara, el de...
Ricard Vicente,
el de Ricard Vicente,
preguntant sobre,
sobre la qüestió de l'Ateneu,
sobre la qüestió de l'Ateneu, com s'havia resolt i què havia de fer l'Ateneu per tornar a tenir la llicència. I és aquí on Jordi Mas diu que han de començar la tramitació des de zero. Ricard Vicente.
Volia fer una sèrie de preguntes entorn de l'Ateneu també, però moltes han estat plantejades i contestades pel regidor de la CUP, però n'hi ha una que no m'ha quedat clara i m'agradaria que m'expliquessin millor. S'ha d'entendre que en el moment que s'aplica una decisió d'aquest tipus, que evidentment la normativa s'ha d'aplicar, això no posa en dubte ningú, el problema és si s'ha fet bé si s'ha aplicat bé la normativa. Hi ha molts altres veïns d'altres zones del poble que també es troben en queixes, que et venen a preguntar, et venen a dir com és que aquí ha passat això i a mi no m'ha passat això i estic fent les mateixes demandes que l'altre, i es comencen a crear greuges. I aleshores venen les preguntes, venen a consultar l'expedient i continuem sense tenir-ho clar. Si en un determinat moment hi ha la decisió de prescindir l'Ateneu, què canvia perquè després es prescindi? Perquè si no entenc malament, i corregeixi'm, hi havia una sèrie de coses que calia reparar, que calia arreglar, que calia tornar a posar en la seva justa mesura, s'havien d'arreglar, quan també consten en l'expedient que hi ha hagut diversos intents per part de l'Ateneu de posar-se al dia en moltes coses. Però si és veritat que hi ha alguna cosa que no està bé i per tant s'ha de precintar, per tant, no sé si m'equivoco, fins que això no s'arregli no es pot tornar a obrir. M'equivoco, és això o no és això? Perquè si no, no entenc quina diferència hi ha entre que hi ha un dia es decideix precintar un local, al marge de que sigui una seu social, que ja entenc que és greu, perquè aquí hi ha algun plantejament que algú no ha tingut en compte, que ha sigut seu social i tal, però si és veritat, si ha d'estar tancat perquè no compleix, doncs ha d'estar tancat. Per què s'obre?
Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. El problema de fons deriva de que un mateix local, un mateix establiment, un mateix local, té dos activitats, per dir-ho d'alguna manera. El problema es basa en que quan el moment que es va fer el precinte, que es va comunicar als responsables de l'Ateneu que s'aniria aquest dia, aquesta hora, s'hagués intentat buscar la col·laboració i aclarir dintre del local quina és la part que es dedica a l'activitat de bar, quina és la part que es dedica a l'activitat de seu social, no hagués passat res, perquè realment en aquell moment es precinta només els elements o la part o la zona del local responsable del decret, que és sobretot la de bar-restaurant. Per tant, el no poder fer això, el no estar presents els responsables de l'Ateneu aquell dia, no es pot, per tant, entrar dintre de l'Ateneu i no queda més remei, com que és un sol local, l'administració no té més remei que presentar aquell local, malgrat que evidentment no hagués, l'ideal hagués sigut la col·laboració dels responsables de l'Ateneu i presentar només aquelles elements responsables de l'activitat de bar. La segona part de la seva pregunta, per què es desprecinta? Perquè després, evidentment, hi ha la manifestació clara i contundent de que allò, a més de ser la seu de l'Ateneu, és la seu d'un grup polític, la seu d'un grup municipal, que hi havia un material important pel grup municipal que es requeria, i amb criteris, sempre amb criteris de col·laboració, es va pensar que el millor era donat també el compromís de no exercir l'activitat de bar-restaurant per part dels responsables de l'Ateneu, de procedir al desprecinte, donat que la manifestació clara de solucionar-ho i la manifestació clara de que jo també era la seu d'un grup municipal, d'un partit polític.
Més preguntes.
I per tant, a hores d'ara, com està la situació? I un té la sensació que s'han precipitat, doncs.
Senyor Mas, si
sembla que contesti i els doni la raó, la tinguin o no, que no sóc jo qui l'ha de donar, si m'està dient no, és que perquè hi va haver una manifestació, doncs vam canviar, no ho acabo d'entendre, perquè si està malament està malament, no ho acabo d'entendre.
És molt fàcil, s'ha desistit de la comunicació prèvia, per tant, ara el local és la seu social com ha sigut sempre, el que no poden exercir l'activitat de bar-restaurant. Fins que, bueno, si volen tornar-la a demanar, doncs hauran de complir la normativa, evidentment.
Per tant, comencen de zero, per dir-ho així, en qüestió d'activitat.
Evidentment.
Aquest, evidentment, a partir de la pregunta de Ricard Vicente, comencen de zero pel que fa referència a la qüestió de l'activitat, doncs va ser després recollit per la intervenció de Dani Piques, pel president de l'Ateneu, que va fer referència a la proposta que els havien deixat o a l'afirmació que s'havia deixat en aquella reunió de divendres abans de la manifestació a l'Ajuntament.
I prèviament de les manifestacions de Dani Piques hi va haver una veïna del carrer Bonaire, membre de la plataforma que s'ha creat en aquest carrer per doncs, demanar el descans dels veïns, doncs, que preguntava específicament quina diferència hi havia hagut en el tracte de la qüestió entre el cas de l'Ateneu i les queixes reiterades pel que sembla des de fa 6 anys, segons va manifestar la pròpia veïna, al carrer Bonaire. Escoltarem aquestes preguntes. El que hem fet ara ja en aquest apartat final és encadenar les respostes, és a dir, la resposta no va ser immediatament la que va fer l'alcalde, però hem muntat la resposta just després i hem encadenat també la pregunta que feia en Dani Piques i la resposta que li feia l'alcalde. Escoltem.
Bueno, jo com a integrant de la plataforma d'afectats per la contaminació acústica del carrer Bonaire i Joan Tarrida voldria fer dues preguntetes al consistori, al ple, que és la primera vegada que jo vinc aquí i que veig que aquí dalt encapçala prudència, justícia i templança. Jo més que res els demano justícia. En primer lloc han parlat de la zona Zare, de la declaració de zona Zare, i els hi voldria fer una pregunta concreta a les que tenen les competències. Si us plau, si me les poguessin contestar, perquè aquí estem els de la plataforma. Quines mesures tècniques, i els hi dic poquet a poquet perquè s'ho vagin apuntant, quines mesures tècniques i legals s'adoptaran per a començar a aplicar la nova zonificació? Ho han apuntat? Això és una cosa que ens interessaria molt als de la plataforma que ens contestessin. És una pregunta que ens ha fet també, ens demana el nostre advocat. I per un altre cantó, ens agradaria saber, com bé ho ha dit el senyor Vicente, em sembla que es diu, quins criteris d'urgència van aplicar vostès per tancar a l'Ateneu quan nosaltres portem un grapat d'anys demanant i més, demanant justícia per nosaltres, que ho encapçala aquí on estan tots sentats, de tot el patiment que estem rebent els veïns, que no estan les llicències correctes, que estan tots els locals insonoritzats excepte un, que bueno, la degradació, vostès saben que Sitges és un poble de referència i aquí el senyor Valle ha dit que clar, és un poble turístic, evidentment és un poble turístic, però no és el mateix abans que ara, i sempre ha sigut un poble turístic, però de referència, un poble de referència, ara no es pot dir, no es pot dir, perquè la degradació que estem patint, i el desmadre que estem patint, incloent les drogues al carrer, incloent tota la prostitució al carrer, i ja no parlem de la falta, és que no vull dir res més, ja està, perquè si no m'altero ja no m'agafo ni a la prudència ni a la templança. Només vull que em contestin les dues preguntes que els hi he fet. i espero que m'ho contestin ara davant de tothom. I per últim, voldria fer una petició. Una petició, concretament, el que s'ha parlat aquí aquest ple sobre el que respecta a la zona Zare, la declaració d'aquest mapa acústic, si ens podríem fer arribar a l'acte concretament d'això, que és el que ens interessa. Sisplau, gràcies.
Li contestem les dues preguntes, quines mesures tècniques i legals s'adoptaran i quins criteris d'urgència han aplicat pel tancament de l'Ateneu. Són aquestes dues. Si vol. Jo he entès de l'Ateneu. Ha dit de l'Ateneu vostè o no? Sí, sí, ja li dono importància, però era de l'Ateneu o no? Fes referència a la... Ah, això és el que li preguntava. Si vol contestar l'Elena Redondo i després vol contestar el senyor Mas.
Val.
Mesures tècniques i legals que s'adoptaran a les zones AD.
Perfecte. Bé, el document del dictamen és força extens, hi ha moltes mesures, jo em comprometo a demà, a més, aquest document l'aprovem inicialment avui, estarà obert a informació pública perquè vostès i tots els ciutadans que ho desitgin puguin fer aportacions i millorar el text si és possible, només faltaria. Si vol, li llegeixo alguna de les mesures perquè... D'acord. Per exemple, mesures, principalment, com he dit, hi ha un bloc de limitar el soroll produït per les activitats a l'exterior dels locals d'oci, que evidentment ara aprovem aquesta declaració de zona de Zare, serà el servei d'activitats el competent doncs, per fer-lo complir. Entre les mesures que proposem, que hem aprovat avui, està verificar el nivell sonor a l'interior de tots els locals, actualitzar els limitadors acústics, aplicar doble porta tancada, reduir en 13 decibels el soroll a l'interior dels locals que no compleixin amb el requisit de tenir doble porta tancada, certificar per una EPCA, una entitat col·laboradora de l'administració, l'aïllament acústic de cada local i requerir l'adopció de mesures d'aïllament adequades en l'establiment, sensibilitzar els clients, recursos humans, tècnics i policials i tot un llistat de mesures. Després de totes aquestes mesures també hi ha una cronologia i un paquet de previsió de finançament. Com que són molts fulls de dictamen, el que els hi proposo és això. Demà publicarem doncs, tota la informació perquè vostès en puguin tenir accés, no esperar-nos els tràmits més burocràtics de publicació en diaris oficials, que potser trigaran més dies, perquè vostès tinguin més temps, doncs demà mateix podran accedir a aquesta informació. Gràcies. Perdó, al web de l'Ajuntament. Sí, gràcies.
I contestant la segona pregunta, els criteris de tancament de l'establiment sí. De bar-restaurant de l'Ateneu.
Jo crec que la senyora Mercè sobretot es referia a... veia diferències entre un i altre cas, amb altres casos. No, sobretot el tema bàsic és que, evidentment, cada cas és un món i cada expedient és molt diferent, encara que, evidentment, el problema sigui el mateix pel ciutadà, però l'expedient, la tramitació és molt diferent. Hi ha locals, com pot ser el seu carrer, que tenen plenament una llicència vigent, una activitat vigent, que la problemàtica del soroll és una problemàtica molt diversa, molt complexa, en la que entren diferents elements, i precisament per això, com ja vam comentar amb la plataforma, precisament per això està en marxa la zona Zare, precisament per lluitar contra tots aquests problemes, perquè són de diferent dimensió. Hi ha altres expedients, hi ha altres casos, altres casers que s'han tractat d'una altra manera, i hi ha altres, com el cas del Bartomeu d'Ateneu, d'una altra manera. Cada expedient és diferent, cada expedient té la seva tramitació i el seu temps. No és que el seu sigui diferent, sinó que el seu s'ha tractat com ja havíem quedat o com ja havíem en certa manera anunciat a través del pla de mesures de la zona Zare, que pensem que pot ser la millor manera per lluitar contra aquest cas concret. Gràcies, Banyer.
Hola, bona nit, sóc en Dani Piques de l'Ateneu Popular de Sitges i bé, només volia dir que de l'Ateneu se n'ha parlat molt, segurament massa, i podríem estar una hora donant voltes i segurament no ens mouríem del mateix lloc, però jo simplement volia exposar que ha sigut una errada de comunicació des del principi. Hi ha hagut molt mala comunicació des de l'Ajuntament cap a l'associació, i durant tot el procés de precinto, desprecinto, hi ha hagut una manca de comunicació total, I també vull destacar que hi ha hagut una molt mala comunicació entre regidories, en el que un deia una cosa i un deia l'altra. Precisament ara el que deia el regidor Mas no es correspon amb el que nosaltres ens hem dit des de l'alcaldia, i per tant l'únic que vull fer és exposar aquest fet, aquesta manca de comunicació, i preguntar si l'alcalde o l'equip de govern doncs prendrà alguna mesura per tal de, si arribem en una altra situació, ja sigui la nostra entitat o una altra, en una altra ocasió, doncs a veure si es prendrà alguna, si el batlle o l'equip de govern prendrà alguna mesura perquè això no torni a succeir. Simplement això, gràcies.
Queda alguna intervenció més? No? Passem a contestar, doncs. Comencem pel final, contestant al Dani Piques, el president de l'Ateneu. Es produirà en un futur, si hi ha una situació similar, s'ha d'intentar que no torni a haver una situació similar. S'ha d'intentar això, que els establiments compleixin. Si potser no hem estat prou àgils fent complir, si potser no hem tingut alguna fallada de comunicació interna, això evidentment s'ha de corregir, però la clau és que els establiments privats compleixin. I la nostra responsabilitat és fer-los complir. I aquí, diguem que és on està la qüestió principal, i no al revés. I no al revés.
El resum de l'apartat de les preguntes del públic, fet a partir de, com els dèiem, aquests blocs on el soroll l'Ateneu, el soroll, les molèsties veïnals, el paper de l'Ajuntament, la intervenció de l'Ajuntament, un ple ahir en què, com els dèiem, es va posar sobre la taula el manteniment dels espais públics, els sorolls, les ordenances i la capacitat de fer-les complir, en fi, totes aquelles coses, petites, grans coses, que també formen part del debat de la vida quotidiana. Algun apunt més, Joan?
No. Bàsicament, doncs, fins aquí. Això, tot el que hem sentit va ser de 7 a 11.
És el que hem resumit aproximadament en aquestes 3 hores del matí amb nosaltres. Com els dèiem, a partir del migdia trobaran, d'aquí res, mitja horeta aproximadament, un d'aquests arxius ja està disponible, el del ple íntegre, el d'aquestes 4 hores de ple, però el resum que els acabem de fer també el trobaran disponible al nostre web. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, demà hi tornem a partir de les 9 del matí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.